Ciutat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passant 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'aquest començament de setmana, setmana curta, divendres és festa. Ens hi posem, com sempre, a aquesta hora, des d'ara i fins a les 12. Avui a la ciutat rebem el director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Lluís Franc, per parlar d'aquests moments el present i futur de la Corporació de Salut d'aquí i de la Selva. Amb ell conversarem d'aquí uns minuts, una entrevista que ja sabeu, podeu seguir també a través de les nostres xarxes. I avui dilluns comença el període de pressupostos participatius joves. Hi ha 10.000 euros. Què faríeu amb 10.000 euros, joves de Calella? Avui també en parlarem a partir de les 11 amb la regidora de Joventut, Cíndia Cantó. I també farem tertúlia. Avui debatrem de temes de ciutat. Vindran a parlar-ne el Josep Basart, el Josep Maria Parella, el Xavier Nogués i el Lluís Barri. I avui acabarem amb música de Raimon. Avui és l'aniversari d'aquest cantautor valencià que naixia tal dia com avui de l'any 1940. És el menú que tenim avui a la ciutat, 10 i 5 del matí. Salutacions de qui us parla, el meu nom Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment comencem aquesta setmana amb un temps tranquil. Avui dilluns, domini del sol durant tota la jornada. Algun núvol prim pot aparèixer, però poc important. I amb temperatures que aquesta passada nit han baixat. Pel que fa a les mínimes respecte a la nit anterior, el mateix faran les màximes, que quedaran al voltant dels 16 graus, allà on més pujaran. Un ambient de tardor, sense massa complicacions, tot i que parlem de canvis importants de cara, sobretot a mitjans de setmana. Hi ha una pertorbació cap al sud-oest de la península Ibèrica que es desplaçarà fins al sud de les Balears i aleshores ens afectarà amb temporal de vent marítim i de pluja, que tindrem sobretot de cara a dimecres i dijous, tot i que demà ja ho notarem. Demà el vent ja s'anirà reforçant a mesura que avanci el dia. Una jornada, per cert, demà força freda, ja que baixaran més les mínimes i les màximes quedaran més curtes també, a conseqüència de l'augment de la nuvolositat que tindrem ja durant el mateix matí. Pel que fa a la possibilitat de precipitacions, demà, com a molt, a última hora del dia es podria escapar alguna goteta, però poca cosa. Serà dimecres, quan les pluges seran generals i localment intenses, amb alguna tempesta aquí a la comarca. A banda del temporal de vent, vents que superen els 70 km per hora del nord-est, i marítim, amb maregassa i àrees de mar brava durant la recta final del dimecres a tota la costa maresmenca. Per tant, molta precaució, perquè el temps es complica i força a mitjans de setmana. Un canvi que començarem a notar ja demà a la tarda.
Molt bé, doncs pendents d'aquest canvi amb la meteo. I si avui us heu de moure amb transport per la ciutat, sapigueu que hi ha un tall al carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera, fins la 1 del migdia. També un tall al carrer Bruguera, entre Cervantes i Costa i Fornaguera, fins a 2:15 i des de les 11. I un tall al carrer Església, entre Sant Joan i Sant Pere, de les 2 a les 4 de la tarda. I si heu d'agafar el transport públic, normalitat a la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha incidències destacables segons els diferents operadors. I aquesta hora saludem a Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca?
Doncs mira, comencem amb l'agressió que han patit els vigilants de Renfe perquè els Mossos d'Esquadra han acabat detenint a dos joves que presumptament van agredir tres vigilants de seguretat a l'interior d'un tren que estava estacionat a Pineda de Mar. Els fets van passar ahir diumenge a les 7 del matí en un tren que feia el recorregut entre Blanes i Barcelona a la línia del tren del Maresme. Segons la versió d'aquests vigilants, intentaven separar un grup de 15 joves quan es barallaven dins del comboi després de passar la nit en una discoteca de la zona. Els agressors van intentar clavar una ganiveta dels vigilants i els hi van llançar pedres que van agafar de la via del tren quan va aturar-se a Pineda. Tres dels vuit vigilants que treballaven van resultar ferits. Un d'ells ha necessitat quatre punts de sutura en una ferida i un altre ha rebut l'impacte d'una pedra en un ull i una treballadora també té una contusió en un braç. Un dels vigilants agredits ha denunciat en declaracions a TV3 que són fets que malauradament s'estan tornant massa habituals. Si et sembla bé, escoltem-los. Sí,
sí. Agredits, vandalismes, és algo, pues, por desgracia, que s'està tornant massa habitual. És una ruleta russa. Això, te puges al tren i igual no pot passar res. Com se poden passar aquestes coses, eh? O sigui, una baralla multitudinària, tu te veus al mig, intentes que la cosa no vagi més, i a vegades, pues, bueno, surtes agredit o surtes ferit.
una situació d'indefensió, no?
Sí, totalment, sí. És el que diuen. De fet, els Mossos han identificat a diverses persones i han detingut a dos nois, un d'ells menor d'edat, acusats de lesions i d'amenaces. Segons el Sindicat de Seguretat Privada SPS, les agressions contra vigilants al transport públic, atenció, han crescut un 33% respecte a l'any passat, només respecte a l'any passat. Mm-hmm. Des de començament d'any ja n'hi ha hagut 181, per això demanen més mitjans, més mesures de protecció i que se'ls reconegui com agents de l'autoritat. El passat mes de setembre, Mossos d'Esquadra i Policia Local de Blanes ja van realitzar un dispositiu especial a l'estació de tren d'aquesta població per combatre l'incivisme i els aldarulls que fa temps que tenen lloc a la zona d'oci nocturn de Blanes.
Déu-n'hi-do, esperem que recuperin doncs, els ferits i a veure si poden posar-hi una miqueta llum, no?, en tota aquesta qüestió.
I seguim una altra mala notícia, ha sigut un cap de setmana una mica així negre, per així dir-ho, perquè una jove de 19 anys i veïna de Sant Vicenç de Montalt va morir dissabte en un accident de trànsit. Els fets van passar poc després de 3:45 de la matinada, al quilòmetre 652 de la Nacional 2, al seu pas pel terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres. La noia anava de passatgera en una motocicleta i per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una moto van xocar a la zona del Port Balis, com a, el conductor del turisme va donar-se a la fuga i com a causa de l'impacte doncs, aquesta noia, la passatgera de 19 anys, va morir i la conductora ha quedat ferida greu, va ser traslladada a l'Hospital de Mataró i posteriorment a Can Ruti. Hores més tard de l'accident, els Mossos van aconseguir detenir el conductor del turisme per homicidi imprudent greu i per abandonament del lloc de l'accident.
Déu-n'hi-do.
Portem uns caps de setmana.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
De fet, el cap de setmana ja anunciàvem l'altra mala notícia també de que un conductor havia atropellat a un home que anava amb una bicicleta i ara, malauradament, hem de dir doncs, que això, que una noia ha perdut la vida en un altre accident. Mm-hmm. I acabem amb més qüestions de societat i de policia perquè Canet de Mar ha obert un expedient disciplinari per falta greu als tres agents que van denunciar que els cotxes i les motos de la policia local circulaven sense haver passat la ITB. Yeah. Els tres membres de la policia local van denunciar el passat mes de setembre públicament que els cotxes estaven en molt mal estat, que no disposaven de l'ITB ni de l'assegurança obligatori. El que va propiciar doncs, una ràpida reacció del govern municipal per posar al dia totes aquestes irregularitats. Ara, aquests tres agents se'ls ha obert un expedient disciplinari, un fet que des del sindicat de l'UGTB veuen com una prevaricació administrativa. El govern de Canet de Mar, que ostenta la republicana Blanca Arbell, ha negat per escrit en dues ocasions, l'última vegada va ser el divendres, que s'hagin quat cap expedient als agents. Apunten que els tres membres de la policia local sí que han rebut citacions com a presumptes inculpats i és que se'ls acusa als agents de no haver utilitzat el conducte reglamentari per denunciar aquesta situació. Uh-huh. Des de l'oposició, la portaveu socialista de Canet de Mar, Marian Gómez, denuncia que s'hagi obert un expedient disciplinari als qui van denunciar les irregularitats, però que no s'hagi fet el mateix amb el responsable de que els vehicles estiguessin al dia.
Molt bé, alguna cosa més, Naomi?
Ja ho tindria.
Esperem que demà sigui
millor.
Millor, exacte. Gràcies.
Fins demà.
I si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, el Consell dels Infants, que dissenyarà un projecte de millora mediambiental per Calella i també aquest vídeo emotiu del bateig ahir del nou capgròs de la ciutat, el gros de la Viprona. I fem una batuda ràpida de titulars de la premsa d'avui. Alguna avui a portada, cimera per salvar el clima en temps de descompte. El periòdico diu pressió social per passar a l'ofensiva amb el clima. I La Vanguardia, que diu que Endesa lidera el canvi cap a una societat lliure d'emissions. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, El País diu a la portada que la cimera del clima de Madrid busca retallades dràstiques del CO2 i El Mundo, que diu que sense Sánchez sí seria possible un acord entre PP i PSOE. Doncs així està el dia. 10:13, comencem.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Txacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txacolí us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txacolí Euskal Taverna, carrer Creus 6, Calella.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La Txoc presenta Boig per tu, on la melancolia, el primer petó i els records es fusionen en el musical de la Marató de TV3. Més d'una vintena d'artistes i 6 músics a sobre de l'escenari de la Sala Mozart de Calella, en un espectacle únic. Compra les teves entrades a teatresolidari.cat. I tu, per qui estàs boig?
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter, @RadioCalellaTV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Als nostres estudis. Avui amb una entrevista que haig de dir que feia temps que esperàvem. Senyor Lluís Franc, el director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Com està?
Bon dia, molt bé.
Feia temps que l'esperàvem.
Ah, sí?
Sí,
molt bé.
Sí. Parlava jo amb el senyor Franc, que ell és metge, però que ha exercit molt poc de metge.
Sí, pràcticament mai.
Pràcticament mai.
No, perquè tant punt vaig acabar ja em vaig donar compte que era un moment, els anys finals dels anys 80, i el consell és del 80, i em va semblar que en aquell moment hi havia oportunitats de feines que eren per la sanitat útils, però que no eren necessàriament clíniques o de visitar malalts, no? Uh-huh. I vaig estudiar a França Salut Pública, i ja vaig començar una carrera en el món de la planificació sanitària, la gestió, en la que hi porto 35 anys ja.
Per tant, vostè, diguem-ne, que ha viscut o viu el món sanitari des del despatx, des dels despatxos, no? Sí. Es viu diferent el que passa als despatxos o el que passa al dia a dia d'un hospital com el de Calella, senyor Franc?
Home, la veritat és que cada vegada menys el d'estar en el despatx literalment no s'aguanta, perquè la gestió cada vegada més requereix que surtis i que vagis doncs, per les instal·lacions, veure els professionals, relacionar-te amb les institucions, sortir fora, venir aquí, tot el que calgui, per tant cada vegada menys s'aguanta aquesta distinció entre despatxos, sobretot quan estàs en la gestió quotidiana en un lloc com aquí, per exemple, si estiguessis en llocs potser més en altres punts de l'organització, potser seria més difícil, no? Però aquí no pots pas evitar sortir i parlar amb la gent i conèixer la realitat molt més de prop, és impossible evitar.
On té el despatx vostè? Aquí a Calella?
Sí, també tenim l'equip directiu un despatx també a Blanes, per als dies que anem a Blanes, però el despatx principal està aquí a Calella.
Vostè va arribar el mes de juny, aquí a Calella,
sí.
En aquest cas en substitució del senyor Iñaki García Bernis.
Sí.
Vostè venia de la regió nord sanitària de Barcelona. Hi ha molta diferència segons on estan ubicats els hospitals? Ha notat molta diferència aquí al Maresme?
A veure, és molt difícil comparar una regió amb una empresa, inclús són feines diferents, fins i tot són feines diferents, A la Metropolitana Nord la meva feina era de gerent regional, per tant vol dir que el territori que tenia era un territori de pràcticament 2 milions d'habitants, amb hospitals doncs, des dels de Terrassa fins a Germans Trias o Mataró, o els de Granollers i els de Vallès Oriental, el qual vol dir que la nostra feina era més de planificació de sistema i els interlocutors nostres eren precisament els gerents i equips directius d'aquests hospitals i d'aquests centres,
sí,
i d'aquests proveïdors de salut, i ells feien la feina que faig jo ara, diguéssim, no? Per tant, jo he canviat de lloc, no només de territori sinó de lloc, no? A part d'això, les problemàtiques de salut, ara ja anirem parlant, tenen un component que és molt comú i molt general i d'altres que són particulars de cada territori. El que ja sortiran avui aquí, en aquest sentit, jo no veig una grandiosa diferència entre altres territoris o aquest, eh? Simplement aquí hi ha unes dificultats, unes problemàtiques, unes situacions, uns aspectes positius que el que s'ha de fer és gestionar-los i mirar de què es funcioni cada vegada millor i donem cada vegada millor resposta a la ciutadania, no?
Podem considerar l'Hospital de Calella, que és el que més ens toca a nosaltres, sí, un hospital petitet?
Petitet, sí, sí.
Fàcil,
sí,
de portar?
Bueno, petit i fàcil no és ben bé el mateix, però no, i menys en certs casos, perquè ja veurem que tenim alguns problemes estructurals o de professionals, que és el que avui suposo que aprofundirem. Però menys complexa segur que ho és que portar un Vall d'Hebron o alguna cosa
segur.
Així, això segur. Però en tot cas, l'essència dels grans agents que hi ha, que és els recursos que tenim nosaltres, els professionals i els ciutadans, és el mateix triangle, és la mateixa composició i la mateixa necessitat de fer les mateixes coses semblants perquè la cosa funcioni bé i tinguem bons resultats i tinguem la percepció de la gent que ho estem fent bé i la gent estigui satisfeta. Costa més o menys el mateix en un lloc que l'altre.
Deia el president de la corporació, el senyor Joan Guix, que vostè arribava en un moment, en situació de García Bernis, una miqueta per fer front a la situació d'infrafinançament de la sanitat catalana i en aquest cas de l'Hospital de Calella. Què n'ha de dir vostè d'això?
No sé si és ben bé aquesta la lògica exacta, però sí que és cert és que, com després veurem, al llarg d'aquests últims anys s'han donat algunes circumstàncies, sobretot les infraestructurals i les econòmiques, que fan que sigui un moment una mica complex per la corporació. I sí que és cert que l'encàrrec que tenim tant el Consell Rector com jo mateix com a gerent és intentar, treballant, com després veurem, treballant conjuntament amb la regió i amb el CatSalut i amb el Departament de Salut, etc., revertir alguns dels elements que hi ha de desequilibri econòmic, d'envelliment de les infraestructures i d'alguns serveis posats al dia i de combatre aquesta dificultat que tenim tots avui en dia, que és la de trobar professionals, que costa molt, i per tant afrontar una època en la que se vagin millorant, resolent i millorant alguns aspectes que han estat complicats els últims anys. Això sí que em dono per enterat que és així. Però fora d'això és una altra era amb tot l'equip i amb el Consell Rector que hem de mirar és de millorar tot el que sigui, tot el que calgui millorar perquè les coses funcionin millor per la ciutadania, que és aquí.
Clar, tres grans eixos: tenir capacitat d'atracció i retenció dels professionals, recuperar la confiança de la població i aconseguir la sostenibilitat econòmica.
Exacte.
Si li sembla, anem per la primera. Atracció i retenció de professionals. Què vol dir això? No en tenim, no volen venir, els que venen se'n van...
Desgraciadament hi ha una mica de tot. El problema dels professionals comença per un tema comú a tothom, que és el fet de que tant a l'estat espanyol com a Catalunya els professionals que es formen metges i ara també comença a passar amb infermeria, després entra per diverses raons, entre els que se'n van i altres factors que influeixen, estem en una situació de dèficit i n'hi han menys disponibles que no pas els que necessita el sistema. Això és la primera problemàtica, aquesta ens afecta a tots. Què passa quan hi ha una problemàtica de dèficit de professionals? Que si estàs en algun lloc que geogràficament no està tan ben ubicat, o el tipus d'hospital no és un hospital tan gran i tan atractiu, o és igual, fins i tot, si les polítiques dels recursos humans són millorables fins i tot, doncs tot això fa que encara s'agreugi una mica. Llavors, nosaltres amb la part genèrica d'haver-hi professionals o no, no hi podem fer-hi gaire res, però sí que podem fer és treballar doncs, per crear que el clima laboral, la forma de reconèixer els professionals, d'escoltar-los, de fer-los participar en les decisions, crear un clima de complicitat amb tots els professionals, faci que la gent el que hi és no tingui ganes de marxar encara que pugui tenir.
Que
s'hi trobi gust i que si busquem professionals no sigui tan complicat que s'hi presenti gent i puguem trobar-ne. Aquests moments hem passat dificultats importants perquè hi ha hagut per una banda especialistes en digestiu en varen marxar uns quants de cop i hem estat uns mesos que teníem pràcticament van passar de 5 professionals a un 2.
Per què, senyor?
Van marxar, no sé ben bé per què, però van marxar.
Abans de que vostè entrés com a director.
Sí, això era gener-febrer. I hem tingut uns mesos, unes dificultats, que en aquests moments s'estan revertint, han entrat algun professional, amb un acord, amb una aliança amb Mataró, que si voleu podem parlar un moment d'aliances, i amb això estem tornant a tenir la situació que teníem de plantilla d'abans, però hem passat una època molt complicada i que els ciutadans, clar, ho han notat, això és clar.
També en pediatria, almenys al CAP. Va haver-hi una època que també doncs, hi havia falta de pediatres. No sé si és una situació que s'ha revertit, senyor Frank.
Els pediatres és una problemàtica més complexa encara que els especialistes, perquè el seu disponibilitat de pediatres en el sistema és encara més baixa que no pas la d'especialistes, i de fet en aquests moments hi ha una proporció bastant elevada de places de pediatria que estan cobertes per no pediatres, i per tant això és una situació difícil. El que passa que pediatria el que fem és que sempre que podem, si no pots posar pediatre almenys hi posem metges generals formats i experimentats en pediatria, i llavors entre el pediatre, el metge generals que fa aquesta funció, que coneixen bé el tema, i l'infermeria pediàtrica, podem acabar donant el servei bastant similar al que donaríem en condicions normals. Diguéssim.
Però això no és una normalitat, no?
Normalitat no, però sí, en aquest moment em sembla que la proporció de places cobertes per no pediatres està per sobre més del 20%, o sigui, estem parlant d'una mancança de professionals molt gran, i la resposta que podem donar...
A nivell de país?
Sí.
A nivell de país?
Sí. En zones que estan més bé, zones que estan més malament, però en general el dèficit de pediatres és important, i en canvi el dèficit d'atenció no és tal pràcticament, perquè podem donar respostes molt similars amb diverses fórmules, no?
Té bona reputació l'Hospital de Calella per venir-hi a treballar?
La veritat és que no ho sé, però el que sí que sé és que últimament se n'han anat alguns professionals i que quan busquem professionals per venir ens acosta que vinguin. No sé si això és degut simplement a que el mercat està tan malament i la ubicació és tan complexa, o si també hi ha algun altre element o no. Això
però quan diu que la ubicació és complexa, no l'entenc.
Sí, els professionals especialistes sobretot, quan si tenen l'oportunitat de quedar-se després d'haver fet una especialitat i haver fet a vegades subespecialitat i haver treballat en grans hospitals, haver-se format en grans hospitals, sovint prefereixen quedar-se en un gran hospital de Barcelona o de Rodalies, per exemple, o com a molt poden anar al Trueta o així, però anar-se'n ja a hospitals de menys nivell, més comarcals, més hospitals més bàsics, fins i tot anar-se'n més cap al, doncs, no sé, cap al Pirineu, aquests llocs, aquestes coses sempre costa molt més de que hi vagin, ens costa molt més. Llavors aquesta és una zona que, com que està a mig camí entre la gran urbe de Barcelona i Girona, és una zona on és més difícil que la gent vulgui...
Per tant, no és una cosa única i exclusivament de l'Hospital de Calella.
No, absolut.
És dels hospitals més petitets.
Sí, i segons com estan ubicats, segons el tamany, etc., tenim més dificultats de trobar professionals especialistes. Sí, sí.
Parlava de l'ambient. Hi ha una bona relació ara entre la gerència i els professionals?
Bueno, en tot cas, això haurien de dir-ho ells, sobretot, però jo el que sí que puc dir és que per nosaltres ha sigut una prioritat des de que vam començar aquesta etapa, diguéssim, abans de vacances, està sent una prioritat la de crear tots els mecanismes, no?, de muntar les reunions periòdiques a través dels comandaments, reunions periòdiques amb els equips dels diferents serveis, fins i tot comitè d'empresa, i vetllar perquè cada vegada més la gent se senti que dins de les dificultats que podem tenir, com tots o més que d'altres, doncs almenys l'esperit de la direcció és de treballar conjuntament, de reconèixer, escoltar a professionals i penseu que en un hospital i en un centre sanitari el que més hi entén de lo que passa realment és el professional. La funció de la gerència i la direcció és la d'escoltar, canalitzar, catalitzar, no?, i dinamitzar tot això i convertir-ho en millores, però si tu vols saber quin és el problema i quines són les millors solucions...
No, ves directament al qui treballa, no?
El que
pica pedra, no?
Exacte, el que pica pedra, exactament.
De què es queixen els professionals a dia d'avui?
Que jo sàpiga, el que s'han queixat més sempre ha estat de les dificultats d'infraestructures i d'equipaments per treballar. Després també hi ha a vegades alguns elements de queixa més genèrica de reconeixement o de salari o aquestes coses, però aquestes són més generals en el sistema i són més genèriques, no? En el nostre cas... potser el que jo he vist que es queixen més és que fa molts anys que veuen que el tema econòmic és una dificultat i les infraestructures és una dificultat i que veuen que això no s'acaba de trobar-hi
el desllorigador, no?
I això fa que mica que es cansin i es desanimin i diguin, home, nosaltres ja ho sabem tots que els professionals són els que treuen les castanyes del foc i sort en tenim de que la immensa majoria dels professionals doncs són molt bons professionals i malgrat les condicions en què a vegades treballen que són complicades, doncs donen el millor d'ells mateixos i això permet que la major part de coses es facin bé i la població no ho noti tant, diguéssim, però clar, el professional sí que és el que està cada dia en aquestes circumstàncies, en aquestes condicions, i per tant ho nota i potser és el que més es queixen. Jo crec que si es va veient una mica que el clima que es vol crear és diferent i que les infraestructures de l'econòmic es pot posar-hi una mica de solució i si veu algun camí cap al final del túnel, jo crec que no serà difícil canviar una mica l'ambient i millorar-lo i lograr que amb aquesta complicitat puguem fer millores fins i tot significatives i fins i tot en el que fem.
Però fa molt de temps que se'n parla d'això, sobretot d'urgències, i estem una mica d'allà mateix. Senyor Frank, jo ja sé que vostè ha arribat des del mes de juny, però...
No, és igual, és igual.
Però què ens pot dir? Què els hi pot dir als ciutadans? Perquè és una cosa que no s'ha revertit.
Bueno, el tema d'urgències té bastantes costats del tema, no? Però un costat és cert que la infraestructura és petita en quant a metros i per tant funcionalment és complexa i per tant és un servei que quan sabeu que les urgències tenen una oscil·lació de l'activitat important al llarg del dia, al llarg de la setmana, al llarg de l'any. Clar, es passen moments que per una banda els professionals s'han queixat sempre de que alguns elements de la infraestructura en si, tant l'espai com les mateixes lliteres
estan molt deixats.
Els deixats, el tema dels... No teníem ecògraf fins fa molt poc, ara n'hi ha, però fins fa molt no hi havia ecògraf. Vull dir que ells es queixen molt de alguns elements per fer-los la feina una mica més fàcil, no? Que no ho tenen, i això és lògic, s'ha d'anar arreglant, malgrat que els últims anys s'ha pogut invertir poc, però s'han anat fent inversions, i hi ha coses que han pogut anar fent. Però, clar, sempre anem una mica per darrere de les... No? En lloc d'anar per davant, sempre anem una mica per darrere. I, per tant, hi ha un tema d'espai físic, hi ha un tema d'infraestructures i d'equipaments que ho fan una mica complexa. Però, dit això, la resta del nombre d'espais total que hi ha, el molt professionals que hi ha, etcètera, és una quantitat i un equip que és bo i que funciona bastant bé. I el que passa és que a urgències, clar, té moltíssimes oscil·lacions. Si tu tens la circumstància d'anar-hi en un moment dels que són d'activitat normal, per dir una cosa, doncs trobes una atenció més normal. I inclús si és un moment de baixa activitat, et pot semblar que és una cosa molt àgil. Però clar, tenim moments de la setmana i moments del dia, i sobretot tenim pics en l'any, com sabeu, que ara arriba l'època de, en aquest cas, complicada.
Poques de grip, exacte, per exemple, no?
Per exemple. Que llavors, què passa? Que hi ha moments del dia i de la setmana que es complica, llavors s'acumula més o mica més gent a urgències. A vegades la capacitat de drenar, de treure aquestes persones que hi ha urgències, potser els han fet tot el que havien de fer, també està limitada per les places d'hospitalització o per les places de servei sanitari, i en aquell moment s'acumula una mica de gent i es complica l'atenció. És clar, quan tens la vivència d'anar amb un familiar i trobar aquesta circumstància, ho vius com si fos un tema molt i molt, molt, i molt complicat.
Mm. Llavors, sí, això... Però jo no li parlava ara tant del temps d'espera, que
sí,
també és,
sinó de l'instal·lació.
Exacte. No sé si està en disposició de respondre amb la pregunta per quan unes instal·lacions com les que es mereix l'Hospital de Calella quan a urgències.
Val. En principi, això va lligat, no sé si ho pensaves tractar més endavant o ara mateix, va lligat amb el concepte general de la situació de l'Hospital de Calella. Si vols t'ho explico ja tot ara mateix. Vale. A veure, com sabeu, l'Hospital de Calella està format per tres edificis, un de molt antic, un d'antiquet i un de fa, el més nou, té més de 25 anys, és dels anys 90. Clar, per tant, la situació de l'edifici és, hi ha zones que estan bé, francament, però hi ha zones que estan amb uns dèficits considerables, concretament la part de llarga estada sociosanitària, algunes parts, i els serveis que no estan tan malament, sí que estan tots molt apretats. Urgències, com estem parlant, és un d'ells, però n'hi ha més. Hi ha farmàcia, bueno, hi ha molts serveis, la pròpia serveis de radiodiagnòstic, hi ha molts serveis que estan molt apretats. Però és que, a més, les condicions de l'edifici, n'hi ha llocs on, malgrat l'esforç que es va fent d'anar invertint, com te deia abans, en realitat sempre anem, degut als problemes econòmics i tal, anem fent inversions cada any, perquè sempre anem a arreglar allò que està pràcticament, allò que ja cau, allò que s'espatlla, anem mica per darrere.
Van fent pedaços.
Sí, costa molt, no, costa molt anar per davant.
Sí.
No? I, per tant, en aquest sentit, malgrat que es va fent esforços importants, i, de fet, en aquests moments, en general, l'atenció que es pot donar, per exemple, en el cas d'urgències, en general és una bona atenció. Ara bé, què passa? Que la solució... en cas d'urgències, la solució definitiva passa per una idea de reforma i ampliació del conjunt de l'hospital, que fa temps que està sobre la taula, està parlant, i que en aquests moments això no és una competència nostra, com sabeu, no és de la corporació, però sí que puc dir que justament lligat amb aquesta nova etapa des que estic aquí, sí que és veritat que estem treballant, el mes d'agost i setembre vam estar treballant amb la regió sanitària, amb el CatSalut, etc., perquè nosaltres el que sí que podem aportar molt és l'anàlisi de com està i una mica l'anàlisi de les necessitats. Això sí que és cosa que hi podem ajudar molt nosaltres. Després, les decisions d'inversió i de com fer-ho o on fer-ho, hi ha molts altres actors. En aquest sentit, està fent en aquest moment un informe a nivell del CatSalut que properament, no sé quan exactament, però quan sigui possible, serà un document que ha sorgit de la relació entre el CatSalut, la regió i nosaltres, i que és un document que és aquell que està pendent de la reunió que sabeu amb l'Ajuntament...
De la taula de treball.
Exactament.
El tema del dret a vol del supermercat Aldi?
El que estem mirant és quina és la millor fórmula per poder superar aquesta dificultat de metres quadrats que tenim ara, fer-la més gran, i poder disposar d'un bon tros d'edifici nou que els serveis que els calgui més o que faci falta que estiguin al lloc nou puguin anar-hi. El dia que això ho tinguem disponible, això encara no és seguríssim, però és probable que el servei... el que és segur és que quan passi això el servei d'urgència quedarà arreglat. Això és segur.
I això, clar, jo ara m'aposo la pell de la gent que ens està mirant, i vostè sap que els ciutadans el que volen és immediatesa.
Sí.
Clar, diuen, molt bé el que diu el senyor Frank, però per quan?
Jo el quan no el sé, però sí que el puc dir és que la fórmula que estem mirant és la que requereixi, més que la solució més perfecta, la solució que sigui més ràpida. Això sí que us ho puc dir.
I a vostè què li diu el cor, senyor Frank?
Jo estic content i tranquil perquè veig que estem bastant alineats al CatSalut amb les seves prioritats i el que necessiti i el que pot fer, amb la regió i amb els seus plans estratègics, tot el que he fet fins ara, amb el que ens trobem nosaltres, estem prou alineats com per pensar que això avançarà. I en aquest sentit jo estic tranquil. Ara, el que no puc contestar jo és quant temps exacte, perquè no... El que sí que puc dir és que de les opcions que hem estat mirant s'estan avançant cap a les que seran les més ràpides possibles, això segur. Ara, en tema d'una ampliació d'un hospital, suposo que tardarà alguns anyets, tardarà, esclar.
És a dir, que encara estarem uns anys així, com estem ara?
A veure... Sí, per això d'aquí ve que hi ha dos fases a la nostra feina. D'aquí ve, la feina nostra té dos moments. El moment de pensar per una solució més definitiva i, mentrestant, identificar dins de l'hospital quines són les coses que s'han de fer per poder aguantar bé aquest termini. També estem en aquest segon. De fet, nosaltres estem bastant ocupats en aquest segon aspecte, perquè l'altre ja va tirant, ja està, però, per exemple, doncs, les urgències, si cal fer alguna obra de remodelació interna i segons com quedi el programa final, doncs també es pot fer. Estem mirant d'alliberar alguns espais. Pel camí tenim un tema també que veurem com el podrem resoldre, perquè sabeu que tenim l'atenció sociosanitària està posada dins del mateix hospital. Això segurament a la llarga també sortirà. Llavors, si es pogués fer sortir abans, es podríem guanyar espai abans per guanyar possibilitats mentrestant, no?
I tindríem un espai o ja han pensat en un espai per aquesta atenció sociosanitària?
No, amb això estem treballant i teòricament hauria d'anar en el mateix paquet que l'ampliació, però és possible que trobem altres alternatives, ho estem mirant també. En tot cas, mentre no puguem... O sigui, el que hem de fer és dues coses simultànies. Una, obrir i fer públic un camí que vagi, que això és un tema més del Servei Català de Salut i del Departament de Salut, que vagi cap a la solució més definitiva de l'ampliació i reforma de l'hospital, i l'altre que, mentrestant, com ho fem perquè els serveis que hi són vagin gaudint de les mínimes infraestructures com per poder treballar correctament. I en aquest sentit, urgència és una de les que està, i estem, aquest any he fet inversions més aviat d'equipament, però està pendent també d'una petita inversió de remodelació en funció dels calendaris de l'obra més gran.
Que un servei d'urgències no tingui un ecògraf, és normal? O que no el tingui fins ara? És normal, això, senyor Frank?
No és molt freqüent, no. Això és molt degut a aquesta dificultat d'inversió, dificultat econòmica que hi ha hagut aquests últims anys, i el hagut de prioritzar coses que, si has d'arreglar primer una cosa que s'espatlla, doncs esperes fins més endavant.
I d'aquest dèficit, quin té la culpa?
Jo no sóc gaire expert en donar culpes.
Home, vostè està molt a la gerència.
Sí.
Com ho deia en començar l'entrevista.
Sí.
Què?
Jo crec que és un tema...
És la Generalitat o és Madrid o què?
Bueno, jo, Generalitat o Madrid, no... El que sí que us puc dir és els mecanismes pels quals passen aquestes coses. És a dir, primer, els ecògrafs són és un aparell que s'ha incorporat a les urgències fa un cert temps. Aquí s'ha tardat més perquè tenim una situació en la que les infraestructures són envellides, són complicades, i com que tenim una capacitat d'inversió petita, amb una capacitat has de prioritzar moltíssim, i llavors sempre acabes prioritzant allò que és com més crític, i ha tardat més en arribar. Ha arribat ara, jo no crec que sigui fàcil ubicar-ho. Sí que és cert que el conjunt del sistema sanitari sempre té dificultats de recursos limitats, ja ho sabeu, això, i més si cas com se reparteixen sempre és més complicat. Però nosaltres, normalment, aquí, en aquests moments, el problema principal que tenim no és de recursos totals que disposem o no. El que sí que tenim és que les coses que s'han de tenir d'infraestructures ens ha costat mantenir-les i ens costa bastant el tema de professionals, que són els dos factors més importants. L'econòmic seria gairebé el tercer. Per què? Perquè amb recursos que utilitzem cada dia en l'hospital no és un número molt baix. No és que estiguem tinguent menys recursos del compte com a hospital. Tenim els recursos que toquen més o menys pel tipus d'hospital que som amb la cartera de serveis que tenim. El problema és que el finançament que arribava era una mica menor i que per això provoca que tinguem menys marge de tresoreria per fer inversions, amb la qual tot el tema de l'estructura s'ha anat cap a complicar-se. Si a sobre, últimament s'ha afegit el problema de professionals, clar, això complica més la cosa, però això són tot coses que podem més o menys gestionar nosaltres.
Tornem al tema de l'ampliació, i aquí ha de sortir l'Aldi, sí o sí. I aquests 2.800 metres de dret a vol, que en principi l'Ajuntament havia pensat doncs, que serien bons per vostès, no? Què n'ha de dir d'això?
Això és el que deia abans, nosaltres, això com a corporació, nosaltres no tenim molta cosa a dir. Nosaltres el que sabem és més o menys quants metres farien falta.
Però hi ha un grup de treball, no?, que va fer el Departament de Salut de la Generalitat per resoldre aquesta qüestió i d'altres?
Més que un grup de treball, el que hi ha hagut és un encàrrec des de la Conselleria arrel d'aquesta oferta, sí, de fer un informe de veure com seria la millor forma d'ampliar això. Mm. Per fer aquest informe que l'està fent el CatSalut, nosaltres l'únic que vam aportar va ser el que us deia abans, no?, de dir què és el que tenim més bé, més vell, més nou, què és on es falten més metros, les coses més funcionals, veure una mica com hauria de ser les necessitats, que és aquí on ens han d'escoltar més a nosaltres perquè estem aquí en el dia a dia.
I a vostè què li semblen aquests 2.800 metres? En farien un bon ús? Han pensat que poden ser bons per ampliar algunes instal·lacions de l'hospital?
Jo, que jo sàpiga, segur que es podrien aprofitar, però segurament hi ha altres elements que faran falta. És a dir, suposant que s'arribi un acord sobre aquests metros, uh-huh, no serà tota la solució aquesta, perquè nosaltres necessitem més de...
No, sabem que no són tota la solució, però volem saber si els aprofitaran.
Això dependrà molt de... Nosaltres tenim el CatSalut, hi ha experts de com construir, reformar i ampliar, i ho estan estudiant i veuran el què, i s'haurà de negociar amb l'Ajuntament. L'Ajuntament fa aquesta oferta, que és molt d'agrair, i llavors quan es tingui l'informe que es pot sentar en un grup i discutir-ho, uh-huh, i veure el què. Si la solució passés per una altra solució per la resta de metros, i aquesta per uns metros, o passa per tot junt en un altre lloc, això ja es decidirà. No.
Perquè vostè com a gerent té capacitat de decisió?
No.
En aquest sentit, no?
No. Nosaltres ens pregunten per entendre bé què és el que falta, què és el que no falta, perquè coneixem el territori, perquè ho hem d'acabar gestionant quan s'acabi de fent, haurem de treballar-hi a dintre, però les decisions de què és el macrofinançament i d'inversions i el tipus d'estructures, això es porta molt centrat per assegurar una certa garantia tècnica, sí, i equitat, diguéssim, en aquest sentit.
I en el cas de que sí, què hi posaria vostè allà? Perquè s'havia parlat d'urgències,
no,
s'havia parlat de sociosanitari, s'havia parlat d'oficines.
En tot cas, segurament seria improbable, és molt improbable, no, que fos res assistencial, uh-huh, quasi segur que no. O sigui, en un espai a l'altre costat d'aquest vial,
sí,
i això, la part més de... com deies, d'oficines, parts més de... qüestions més tècniques, potser sí que seria possible. Uh-huh. Però, en tot cas, assistencials, no és gaire probable que sigui molt factible per la importància de relacionar-ho amb la resta de l'estructura de l'hospital, no? Però això ja t'he dit que és una cosa que nosaltres no... Nosaltres, a mi, el dia que sàpiga quants metres definitivament a on i què hi posem, després el tema només de fer-ho i de posar-ho en marxa. La fórmula exacta, nosaltres com a corporació no... Mm. Podem opinar, però ja. No...
Tenen metros per créixer? Hi ha la zona aquesta de l'aparcament on aparquen els treballadors de l'hospital? Seria una zona, per exemple? Aquestes zones en poden disposar vostès?
Això és el que estan mirant, ara no m'ho sé de memòria, perquè hi ha un tema de qüestions urbanístiques que, sí, s'han d'acabar de resoldre amb l'Ajuntament, i quan estigui l'informe fet del que necessitem, serà el primer que s'ha d'aclarir. Si els espais de darrere del Mas, com se diu?
De Can Saleta.
Sí, o bé la zona del pàrquing ben bé davant d'on hi ha precisament urgències ara, o bé l'espai que estaves dient. Hi ha moltes opcions. Això és el que està precisament mirant totes aquestes opcions i el que estan estudiant. No sé quina...
Però veig que hi ha moltes opcions, però no em diu res en concret,
Frank. No, perquè nosaltres l'únic que hem fet és, diguéssim, assentar-nos amb el CatSalut i acordar quina és la dimensió més o menys de, sí, la reforma que cal, i la resta d'això s'està preparant, un informe que està preparant a la zona, que jo no l'he vist encara.
I per quan, aquest informe?
En principi estava previst per ara, abans d'acabar l'any, vull dir que era una cosa bastant imminent.
I a partir de que es tingui aquest informe, llavors, posa i afila l'agulla?
Bueno, el primer que s'ha de fer és parlar amb l'Ajuntament, que és l'Ajuntament el que s'ha ofertat a ajudar amb, mm-hmm, aquest tema, diguéssim, no? I que forma part del Consell Rector, i entre el que puguem fer del CatSalut i el que digui des de l'Ajuntament, arribar a un acord i llavors poder comunicar una mica cap on es va exactament, que es comunica en el seu moment.
Una altra de les directrius del seu mandat, si m'ho permet dir així, és recuperar la confiança de la població.
Mm-hmm.
La població desconfia de l'hospital de Calella?
Bé, és una pregunta una mica complexa de contestar, però intentaré fer-ho no massa llarg. A veure, en general, la població, en general, enfront dels temes sanitaris, sempre té com dos o tres formes d'anar agafant la percepció, no? I nosaltres tenim diverses formes també d'analitzar-la i de conèixer-la, no? Precisament gràcies a l'esforç dels professionals, sobretot, i majoritàriament és molt possible que la major part de les persones, de la població, que ve aquí pugui tenir una experiència positiva de la seva atenció. Però és veritat que, en general, per tot, succeeix. I si tens un lloc on hi ha dificultats infraestructurals i tot això, doncs fa que o, per exemple, veus que tens falta de professionals i, per tant, no pots donar a l'hora un bon servei, clar, la gent ho va visquent i això acaba minant una mica aquesta confiança, no? I, per tant, aquí hi ha com dues coses que s'han d'entendre, que una és, s'ha d'entendre bé que potser semblant a d'altres llocs o més que a d'altres llocs, és possible que la ciutadania tingui els seus dubtes si t'ha tocat venir aquí un dia d'urgències d'aquests de més complicats, si t'ha tocat venir un dia per fer una prova i has enganxat aquests dies que estàvem sense digestòlegs i per tant s'ha allargat molt una endoscòpia. Clar, si va passant coses d'aquestes, és normal que la gent agafi una mica una percepció més complicada. I si vens un dia i et passa una cosa més negativa, doncs encara més, no? La veritat és que les enquestes, que és el que fem servir més, fem servir dos instruments: les enquestes i les queixes, bàsicament. Les queixes en tenim i les gestionem i les aprofitem com oportunitats per detectar coses millorables, és una fórmula clàssica de millora de la gestió. I les enquestes, és veritat que el promig de l'opinió de les enquestes de la ciutadania de Calella no és molt diferent que la resta de Catalunya. Sí que és cert que sempre quan compares diferents proveïdors de salut, hi ha algunes coses que fallen més que aquí, altres coses que fallen més allà, i això ens serveix per anar veient més el què. Però en tot cas, jo crec que hem d'entendre que la ciutadania pugui tenir a vegades dubtes o tingui una percepció negativa. La nostra feina és, primer, escoltar-ho, identificar aquelles coses que són coses que distingir el que pot haver sigut una cosa incident anòmal, no gaire explicable, d'aquelles coses que són coses sistemàtiques, que es detecten coses que normalment ja sabíem o no sabíem, no?, que podien passar, i llavors posar-hi solucions en aquella cosa perquè l'experiència de la gent següent sigui millor. Passa que, esclar, segurament el que li ha passat, això ja no, ella per sort ja no haurà de tornar a venir a veure la millora, però, i aquesta és mica per tant, l'actitud nostra en aquest sentit és per una banda, de comprendre que si amb les problemàtiques que tenim, doncs que si venen i algú té una experiència i una percepció negativa, és entendre-ho, respectar-ho, és aquí ens deguem a la ciutadania, utilitzar la seva informació, per tant, que la gent, si algú no ho veu clar, que es queixi, tenim tots els mecanismes per denunciar-ho, etc. I nosaltres el que fem és intentar veure quina gravetat, quina importància, quina gravetat té el que ens denuncien o el que ens diuen per enquesta, i posem en marxa la maquinària per anar-ho millorant, i aquell any, si hem de fer una prioritat d'una inversió, doncs la posem en valor, si cal arreglar alguna cosa, ho arreglem, per intentar anar fent que sigui millor. Aquesta és una mica és un dels reptes importants que ens toca en aquesta etapa. Que dius tu.
Les llistes d'espera, senyor Frank, com ho tenim?
Va, la llista d'espera és una altra cosa que també té molta complexitat per explicar-ho. Vosaltres sabeu que tothom sabem, vaja, que per desgràcia en els temes sanitaris públics és molt general aquest fenomen de llista d'espera, llavors aquí cal recordar tres o quatre cosetes. La primera és que un sistema sanitari en general, ara ja no parlo de Calella, aquí també, però el sistema sanitari en general hem de recordar que té, primer, tot uns sistemes, i en el nostre cas aquests funcionen bastant bé, per atendre les emergències i les emergències sanitàries i les urgències, després del 061, del 112, etc. Després tenim tots els sistemes d'atendre atenció primària, urgències i atenció hospitalària i urgències, com aquí, i que aquí hi ha una altra part de l'atenció, aquesta que és més poc demorable. Després hi ha tota la part programada. La part programada també hi ha tot un sistema de circuits de ràpids i un sistema de preferències, i després queda la gent que espera en llista d'espera. Igualment, esperar-se per una prova doncs molt de temps és igualment incòmode i desagradable, i és igualment una cosa que es viu negativament. Però s'ha de tenir clar que l'espera, en aquest sentit, és una espera després d'haver tingut resolt totes les coses prèvies. Vull dir que tenim molta cura, estem molta cura en general, de que les esperes siguin incomoditats, però que afectin el menys possible a la salut o les qüestions més d'importància.
És a dir, vostè m'està dient que una persona que té alguna cosa que li perjudica el seu dia a dia, se li fa una prova ràpida?
si són... Això es fa en funció de les prioritats mèdiques o clíniques. O sigui, qualsevol cosa que requereixi atenció immediata va per la via d'emergències. Qualsevol cosa que tingui...
I la via d'emergències, senyor Frank, quant temps és?
Molt, són molt pocs minuts. Són minuts. Si tu truques al 061 i estàs fent...
No, em refereixo a una prova, eh? Li parlava de les proves diagnòstiques, eh?
Ah, no. Un cop superat el tema de les emergències més vitals o així, hi ha el tema de les urgències genèriques, que és el circuit de totes les urgències. I aquí és quan vas a urgències del teu metge de capçalera, el teu metge de primària...
I, per exemple, que et fan fer una colonoscòpia.
Exacte. Llavors, per exemple, colonoscòpia, si és un tema de que forma part del que en diguem el circuit de diagnòstic ràpid de càncer de colon, per exemple, això va molt més ràpid. Hi ha un circuit ràpid en el qual des de primària es deriva directament a digestologia, i digestologia passa directament a la prova en un període molt més curt.
Quan és aquest període?
Normalment s'intenta que sigui del temps des del diagnòstic fins a la prova, al voltant d'un mes.
Val. Que hi hagi persones que estiguin 8, 9, 10 mesos per a una colonoscòpia?
Exacte, això és el que deia. Un cop superat totes aquestes coses que intenten garantir que no hi hagin prejudicis sanitaris, queda l'espera per la prova, que no té tant de prejudici sanitari, però que igualment no pots esperar-te 9 mesos. Que és això que estàs dient, no? Llavors, aquestes proves, els temps mitjos que hi ha a Catalunya són els que són. Aquí tenim un temps mitjo una mica més alt. Aquí en aquest cas en concret, tenim la part quirúrgica, la part quirúrgica concretament, la tenim més bé que la mitjana de Catalunya. És un tema que el tenim bastant bé, perquè aquí s'ha prioritzat sempre bastant les intervencions quirúrgiques.
En parla de l'Hospital de Calella.
Sí, la corporació tenim les dades de les dades de lo que és les intervencions quirúrgiques, tenim els temps més igual o millor que la mitjana de Girona o de Catalunya.
I els temps aquests quan són?
Són de 190, 80, 80, 90 dies, 100 dies de promig, que aquest és el problema, que llavors hi ha variabilitats, segons el tipus hi ha variabilitat, segons el tipus d'intervenció, però són uns temps que són bastant assumibles. En canvi, el cas de les proves i el cas de la consulta externa, els temps promitjos tampoc estan tan malament, però sí que hi ha algunes proves i algunes especialitats que hi ha aquestes esperes tan llargues que esteu dient que són les que la població... amb raó viu, amb preocupació, diguéssim.
I vostè què els hi pot dir a aquests ciutadans?
Bueno, doncs, les dues coses molt importants. La primera és que s'ha treballat fins ara i seguirà treballant perquè això no passi i els anem corregint, estem treballant constantment, que és quasi una de les principals feines a què ens dediquem, i que les raons principals en aquest cas es deriven, sobretot, o bé, en menor mesura, del tema de possibles equipaments amb avaries o similar que puguem tenir, que això té a veure amb el que parlàvem abans, o bé, la més important, amb el tema de professionals. O sigui, a la que tenim un període, com ha passat en el seu moment amb digestiu, però també ens ha passat amb més especialitats, aquests moments jo crec que ens falten mínim, i això que n'hem recuperat bastant, i ens falten mínim 10 especialistes aquests moments, sobre els que hauríem de tenir, pels que tenim pressupost, o sigui, no és un problema de...
Quins són aquests especialistes?
No me'ls sé de memòria, però...
A part del digestiu?
Hi ha digestius, hi ha gent de tococinecologia o ginecologia obstetrícia, i llavors n'hi ha pràcticament... Quasi diria un per cada una de les altres especialitats, pràcticament. No totes, però la majoria de serveis.
Que se li faria falta un de més.
Sí,
no?
que el tenim pressupostat, que hi havia sigut, i que s'ha jubilat o ha plegat, i no l'hem pogut cobrir fins a aquest moment. Hem cobert alguns, però a mesura que els anem trobant, els anem cobrint, però no els hem...
És a dir, no és tant un tema de diners, sinó que no en troben professionals.
És així.
Curiós, això.
És més important. Per això te deia abans que el tema econòmic és interessant intentar-lo, fer el pla de reequilibri, mirar d'equilibrar-ho, és superimportant, però que aquests moments ens marca més el problema d'infraestructures i el problema de professionals que no pas el tema de...
A l'època del conseller Comín es van posar diners damunt la taula i es van obrir quiròfans a les tardes per millorar el tema de les llistes d'espera. Encara hi ha quiròfans oberts a les tardes o això ja no funciona?
Bueno, aquí hi ha dues coses. Hi va haver un moment que es va fer una cosa en forma de pla de xoc. Quan és en forma de pla de xoc, en aquest cas, la intencionalitat principal d'un pla de xoc no és la de baixar, diguéssim, augmentar per sempre l'oferta i baixar per sempre els temps, sinó que és que se m'han acumulat molts casos, faig un pla de xoc per fer que aquests casos baixin el temps i ho posin en un nivell més assumible, diguéssim, no? I això és el que es va fer un pla de xoc durant un any i després un tros del següent.
I ara ja no es fa?
No. No, no.
És a dir, els quiròfans al tard estan tancats.
Depèn. Estan oberts els que de natural nosaltres tenim oberts per anar funcionant.
Sí.
El pla de xoc no va representar exactament que estiguessin tancats tots els de tarda i s'obrissin a les tardes i ara estiguin donats a tancar, sinó que depèn dels quiròfans que tens, depèn de la teva estructura, en tens oberts de matí sempre, de tardes poc o molt, i si te diuen de sobte pots operar més, doncs tu dius, bueno, doncs hauré d'obrir un parell de tardes més, per dir alguna cosa, o un parell de quiròfans més aquesta tarda. I ho fas. I quan ja no et cal, llavors ja tornes a la fórmula normal. Per tant, tarda sí que operem a tarda. El que passa que el mateix que s'operava normalment, no en un entorn de pla de xoc.
Ens queda un minut d'entrevista, senyor Frank, que ràpid m'ha passat. De fet, hi han moltes coses que m'han quedat per preguntar-li. Un últim missatge, vostè, que té, bueno, que té el seu càrrec, doncs, algun missatge a la ciutadania d'esperança? No sé si seria aquesta la paraula, esperança, no sé.
Pues sí, la veritat és que jo crec que m'ha tocat anar a molts llocs a fer feines d'aquestes. Aquí és un lloc on m'interessa molt poder ajudar en una situació que arribes i trobes coses complexes. Jo crec que tot l'equip directiu estem intentant doncs accelerar, canviar, intensificar totes les millores que podem. Jo la meva, diguéssim, tranquil·litat, poca tranquil·litat que tinc, perquè tenim molta feina, però la tranquil·litat que tinc és el que es deia, que en aquests moments hi ha un acord entre CatSalut, Regió i nosaltres per intentar fer tot allò que sigui possible perquè puguem millorar quan abans. I si algú no, doncs que ens expressi, que ens ho digui, i mirarem d'arreglar tot allò.
Gràcies, senyor Frank. Arriben les notícies. El convido un altre dia que vingui.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A
notícies
tu.
I tertúlia. Fins ara. De seguida ens posem a fer tertúlia, però abans us hem de dir que avui dilluns comença el període de propostes dels pressupostos participatius joves. Hi ha 10.000 euros. Jove, què en faries? Cindy Rando, regidora de Joventut a Calella. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què faríem amb 10.000 euros?
Doncs es poden fer moltes coses amb 10.000 euros.
Sí?
Sempre quan la ciutadania de jove ens faci propostes, farem tot el possible per poder desenvolupar els projectes.
A partir d'avui comença aquest període de propostes. Ens ho pot explicar una miqueta en què consistirà?
Sí, doncs mira, des d'avui fins al dia 17, els joves del municipi poden presentar propostes relacionades amb treball i ocupació, habitatge, formació i educació, oci, cultura i lleure, mobilitat, salut o altres temes que considerin que no queden recollits aquí. I han de fer-nos una petita explicació del què és el que volen fer, quan ho volen fer i un cost aproximat. Aleshores, s'han de complir uns requisits, doncs han de tenir entre 15 i 30 anys i viure a Calella. Les activitats proposades han de ser viables econòmicament i sobretot que siguin legals. El cost de cada proposta no pot superar els 5.000 euros i els podran presentar aquestes propostes o bé a títol individual o en grup. Només acceptarem, perdona, Sònia,
sí, sí.
Una butlleta o bé per persona o bé per grup de joves o entitat.
Quina és l'avaluació que en fan d'aquests pressupostos joves que han fet fins ara? Els joves proposen coses?
Sí, mira, nosaltres aquí a l'Espai Jove els deixem als joves doncs, cada mes fem una assemblea i ells ens van proposant què és el que volen realitzar aquí a l'Espai. Per tant, els joves de Calella també volen proposar coses diverses i que ells troben interessants. Per tant, aquesta és la seva oportunitat.
I vostè, que està molt en contacte amb ells, què diuen? Què volen? Què els hi fa falta?
Bueno, a veure, els joves estan molt vinculats amb l'oci, per tant, la majoria de propostes que rebem són d'oci, però també hi ha altres tipus de demanda, com formació, mobilitat... Mai se sap, però sempre va més o menys per aquí, per les propostes, per la qual presenten.
Des d'avui i fins quan es poden presentar aquestes propostes?
Fins al dia 17 de desembre. A més, aquell mateix 17, aquí a l'Espai Jove de 4 a 8, s'ha organitzat una sessió de treball per ajudar a tots aquells joves que vulguin presentar una proposta i doncs, necessitin una miqueta d'ajuda, doncs aquí a l'Espai es farà aquesta sessió de treball.
I a partir d'aquí es farà la tria. Qui és el jurat? Qui és qui tria?
Doncs els mateixos joves. El dia 20 de desembre farem l'assemblea aquí a l'Espai Jove a les 8 de la tarda, i els joves que hagin presentat les propostes doncs hauran de vindre a defensar-la aquí a l'assemblea, uh-huh. I aleshores es faran votacions.
Molt bé. Vol fer alguna... aprofitar els micròfons per fer una crida a aquells joves que... jo sé que és una hora una mica complicada perquè els joves ens escoltin, però com que aquest programa la fem remissió a la nit, doncs potser hi haurà algun jove que ens estigui escoltant i no sé si vol fer alguna crida, senyora Rando.
I tant, per suposat, convidar des d'aquí doncs, a tots els joves del municipi que s'animin a dir la seva i que ens presentin quantes més propostes millor, perquè així tindrem més opcions, no?, a escollir, i els joves de Calella podran decidir què volen fer amb aquests 10.000 euros.
10.000 euros que donen per bastant, eh? Estiren. Molt bé. Senyora Arando, gràcies. Que tingui un
bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
11 i 8. Parlàvem amb l'arxidora de joventut, Cindy Rando. I ara és moment de fer tertúlia, com sempre, a aquesta hora del matí, amb els tertulians que ens acompanyaven avui, que són el Josep Maria Parella. Bon dia, senyor Parella.
Bon dia.
Bon dia al Josep Basart.
Bon dia.
Al Xavier Nogués.
Hola,
bon dia, Xavier.
Bon dia.
També tenim el Lluís Mates.
Bon dia.
I la meva companya, Nòmia Esteve, que ve d'una roda de premsa.
Doncs sí,
hola, Nòmia, explica'ns.
Us explico una mica el que s'ha anunciat en aquesta roda de premsa. Era de Jesuí amb el seu president, en Josep Torres, i el vicepresident, en Guillermo Gomis, que han explicat una mica, doncs, van fer la reunió del Consell divendres passat, i han explicat una mica les novetats i les conclusions que van sortir d'aquesta reunió. Us explico molt ràpidament i em centro en el que ens ha cridat més l'atenció a tots, i és que s'implementarà una prova pilot per una zona verda al Rierany dels Frares, que anirà des del que és el Rierany dels Frades fins més o menys al carrer Ànimes. Però tot això sí ja han dit doncs, que ho han d'acabar de determinar i dir més clarament. Com serà aquesta zona verda? Doncs serà una zona verda per tots els residents de Calella que paguin el seu impost de vehicles aquí a Calella, que ara tenen calculats que seran més o menys uns 8.000 vehicles que tindran aquest adhesiu per la zona verda. Va. Què passa amb els que són de fora de Calella i vulguin aparcar aquí? Doncs ho podran fer exactament igual que si fos una zona blava. Uh-huh. Per tant, hi haurà un parquímetre.
El mateix preu?
El mateix preu, exactament, és el mateix
perquè
preu.
Hi ha zones que on la zona verda és més cara, no?
Hi ha zones que la zona verda és més cara o que també restringeix una mica els vehicles, no? De que si no ets resident no pots aparcar aquí. Uh-huh. Podrà aparcar tothom, amb la diferència que els residents serà gratuït totalment per ells, tindran un adhesiu, això sí, aquest adhesiu no els eximeix de treure un tiquet al dia. Hauran de treure cada dia, els que vulguin aparcar el seu vehicle en aquesta zona verda, un tiquet totalment gratuït, però que hauran de posar en el seu vehicle.
És a dir, que amb l'enganxina al vidre no n'hi ha prou.
No n'hi ha prou. L'enganxina al vidre, a la roda de premsa, el president de GESBI ha vingut a dir que és una mica perquè els cotxes que venen de fora identifiquin doncs, que estan en una zona que és de prioritat, uh-huh, per a residents.
I aquesta zona a on?
Serà des del que és el Rierany dels Frares, s'allargarà fins la Nacional 2, per dalt, com sí? si diguéssim, i fins al carrer Ànimes.
Val.
Se crearan unes 250 places d'aparcament.
El que llinda amb el Poble Nou, no?
Exacte, el que llinda amb el Poble Nou, perquè hem vist doncs, que hi ha una pressió del Poble Nou que des del 2018 té la zona verda i hi han considerat doncs, que els veïns necessiten aquesta implementació de la zona verda, ja que el Poble Nou la té, i és com que dona prioritat fins ara als veïns de Pineda.
I alguna altra zona més?
De moment serà una prova pilot, es farà a partir del juny del 2020 aquesta zona del Rierany dels Frares, durarà aproximadament uns 6-7 mesos, per tant agafarà la zona estival de l'estiu quan hi ha més pressió potser, i al gener del 2021 es decidirà, bueno, una miqueta abans, si s'implementa més zona verda en altres zones de Calella o si només es continua amb aquesta part o no es continua, avaluarant una mica de com ha funcionat i com han respost els veïns a aquesta zona verda.
Molt bé, gràcies doncs.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Doncs tenim temes avui per triar i per remenar, perquè també m'ha entrevistat fa uns moments el director de l'Hospital de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el senyor Lluís Franc. No sé per on voleu començar, si per les zones verdes, si per l'entrevista que hem fet al gerent de l'hospital.
Jo, si em permets, i molt ràpid, com que estava parlant amb la Cindy Rando dels pressupostos...
Sí, també, sí.
Participatius del jovent, que jo el que estic veient que Calella és una ciutat que té moltes entitats, que a més són importants pel poble, i sobretot em refereixo als que són de caire cultural, com per exemple el fotofilm, el teatre Orfeó, les corals, uh-huh, i també estic veient que hi ha una mitjana d'edat molt alta en aquestes entitats. Un dia que estava aquí en Colomer vaig aprofitar per preguntar si tenien jovent, i deia, bueno, joves a vegades en venen però duren poc temps i tal, no? Llavors que seria interessant veure de quina manera es pogués integrar el que és el Calella Jove, l'oficina aquesta que s'ha fet ara de joventut, amb les entitats de tota la vida de Calella. Calella Marxa.
Clar.
Calella Marxa.
Mira el Pavi Moltó, per exemple, que desapareix.
Per exemple,
no?
La gent de Barri de Pequín, que també té el mateix problema. Que realment hi ha tota una sèrie d'entitats que estan morint per un tema de generació, no? Llavors, que seria molt important veure de quina manera es pot lligar pues, l'oficina aquesta de Calella Jove, els pressupostos participatius, en què hi hagi algun tipus de contacte amb aquestes entitats que són de gent més aviat gran, no? Però que Calella Marxa podria organitzar marxes per gent jove.
No, estaria bé això d'integrar aquesta branca més jove, no?, en el teixit associatiu, no?, de la ciutat.
Perquè hi ha moltes entitats que estan tinguent aquest problema, que són entitats de fa 30 anys i que els hi costa molt renovar-se.
O 50, o 60...
Sí. Això.
Bé, no sé per on voleu començar, perquè el dia... Comencem la setmana molt canyeros, eh?
Fer una breu reflexió sobre el tema de la zona verda.
Sí.
Com ja he dit alguna ocasió, tinc un conegut que viu justament a Poble Nou, i per tant, a davant seu, de casa seva, té implantada la zona verda, i ell em diu, i ho he dit diverses vegades, no és que ho hagi dit una vegada i prou, que no troba aparcament, perquè sempre està ocupat pels veïns.
Ja li deixo.
Per tant, la rotació desapareix. És a dir, l'efecte que es buscava amb la zona blava, que hi hagués una rotació, perquè una zona blava limita el temps de poder aparcar, amb la zona verda tendeix a desaparèixer. I aquell m'ho deia amb una certa preocupació, perquè no té graig, i per tant cada dia ha de fer no sé quantes voltes al voltant de casa seva, i acaba havent de marxar bastant lluny per poder aparcar el cotxe, perquè la zona verda no li ha solucionat de cap manera el problema. Per tant, benvingut sigui la possibilitat d'experimentar-ho, jo sempre penso que això és bo, donar l'oportunitat de veure si a Calella funciona i funciona correctament, tot i que dic, em temo per l'experiència de persones que tenen la zona verda davant, doncs que pot passar això, no? Que la zona verda,
que hi hagi rotació,
sigui ocupada pels veïns, no hi hagi rotació i per tant, doncs, es trobarem un problema que ja teníem fa uns
potser
anys.
L'equilibri estaria en ni una cosa ni l'altra, sinó potser abratir la zona blava, no? Perquè no fos tancar-te per al carrer, que també hi havia rotació, no?
Jo crec que a la zona blava s'haurien de rebaixar els preus o els costos pels veïns de Calella, que paguen aquí el seu impost, i per tant que hi hagi i se garanteixi aquesta rotació, perquè realment la finalitat era aquesta.
Sí, sí, si no, no hi havia excusa.
Si aquesta finalitat la perdem, quin sentit té, no?, tenir zones d'aparcament que no es poden aparcar? Això ja passava a l'hospital abans de la zona blava. Anaves a l'hospital, no podies aparcar. Havies d'aparcar a Carretera Nova amunt, o n'havies d'anar molt
més lluny. Quan no es pagava, vols dir?
Exacte.
Quan es pagava.
Doncs, l'efecte zona verda, i tal com ho han organitzat, jo crec que passarà això. És més, molts veïns s'emprenyaran com a xinos, perquè s'hauran d'anar a treure el tiquet cada dia per posar-lo al cotxe.
Sí, això del tiquet ho desconeixia, eh? Jo pensava que amb l'enganxina ja en tenies prou en el vidre, no?
Suposo que és una mesura perquè la gent també baixi cada dia, posi el tiquet i també es vegi realment qui és veí i qui no és, perquè clar, pot venir de fora.
Clar, suposo que amb el tiquet també veus si aquell cotxe fa molts dies que també està estacionat allà. No ho sé, eh?
Bueno, però això no es pot fer. Sí. No hi ha cap mesura perquè no es pugui fer.
Si no hi ha limitació, tu pots aparcar el cotxe i anar a posar el tiquet cada dia i aquest cotxe
potser
no
hauria de ser un tiquet a un preu mínim per assegurar una certa rotació.
Clar, però llavors ja no és zona verda, perquè la zona verda, en principi, és una zona verda que no
es paga, no? Però que l'has de treure diari.
Sí, però per què no ho fan amb la zona blava, això?
Però si tens que treure un tiquet de 50 cèntims al dia i tu tens una plaça d'aparcament pròpia, pues,
és diferent.
I si no la tens?
Ja, però que també, o sigui, tant és tenir-ho de franc davant de casa com el que davant de casa.
És molt complicat, i jo estic d'acord amb en Besart que això, aviam, ojalà m'equivoqui, perquè ara el que tampoc se pot fer, i no és aquest cas, són tots els casos, és a dir, a Pineda fan una cosa, doncs automàticament s'ha de fer, perquè si no, a Pineda tenen i altres... Escolta, s'ha de fer el que tu creus de just que es faci. I això de la zona blava i zona verda es va discutir molt, com jo hi era, va començar a moure-se, i de fet, començant per mi, jo era el primer que deixava el cotxe davant de casa i no es movia. Si s'ha fet per mobilitat, perquè la gent pugui venir de fora, anar a comprar, ja ho veurem. Ara, i també una altra cosa que no entenc, diu per durar la carretera i per baix fins a on?
Fins a baix al carrer de Mar,
ho ha dit, eh? Fins a dalt la carretera, però abans...
Pràcticament fins al carrer de Mar.
Agafa l'Àngel Guimarà.
I cap a Mar, doncs anava estranyant.
I sobretot agafa Àngel Guimarà, Balmes, tots aquests carrers que van de mar a muntanya.
El que diuen Mates també estic d'acord. Si val la pena provar-ho, ja en parlarem.
Sí, no, les proves estan bé, clar que sí. Jo... sobre el que deies de que si Pineda ho fa, Calella ho ha de fer, jo no crec que hagi estat així aquesta vegada, perquè l'any passat ja no es parlava d'això. Només dic... No dic que hagi estat així, eh? Dic que és la roda que porta sempre Calella, eh? Que si ho fa Pineda, nosaltres també ho volem tenir.
O al revés, eh?
O al revés. Clar, si funciona, sempre vols copiar el poble del costat. El tema és el que deia en Basar, que eliminem ja la rotació de vehicles...
Sí.
Jo no crec que s'hagi fet perquè Pineda ho ha fet, sinó crec que s'ha fet perquè necessiten el pacte amb Ciutadans, que estan mantenint, i era la seva estrella a dintre del seu programa, que va repetir milers de vegades durant la campanya que el seu projecte estrella era la zona verda. S'ha aconseguit ficar com a vicepresident de Gesbia i ja tenim la zona verda aquí. Estan el segon, el tercer partit i la CUP en contra d'això. Quan es va votar, nosaltres vam votar en contra, evidentment, i nosaltres apostàvem per el que deia en Lluís, i no havíem parlat sobre això, que és una zona deixar-nos de colors, si no tenim la zona blava, no cal pintar res, no cal canviar parquímetres, sinó fer una zona ultra reduïda per veïns, perquè tenir un vehicle comporta unes despeses i... El propietari d'un vehicle ha de pagar a l'Ajuntament una zona ultra reduïda per veïns, i els que vinguin de fora, evidentment, han de pagar més, perquè des de 2013 crec que no es revisen les tarifes de Gesbia, de la zona blava, i sí que són molt econòmiques en comparació amb altres zones del Maresme.
Només una cosa, Xavier, quan dius ultra reduïdes, què vols dir? Abaixar molt el tiquet de la zona blava?
Abaixar molt el tiquet de la zona blava.
El considereu que està molt, que és molt car?
No, no considerem que és molt car. Considerem que hem d'estar entremig del que vol la població, que és un aparcament gratuït, i la realitat, que té un manteniment i té uns costos, doncs això s'ha de mantenir. I la gent que vingui de fora, que ajudin a que Gesbia segueixi funcionant com funciona, que és molt bé.
Mates.
No, jo el que volia afegir ara, que té a veure amb això, però no directament, és que el que hem dit sempre, no, de transport públic i transports col·lectius, que ara hi ha una experiència nova a Mataró, que és com un bicing, però que és una cooperativa de gent que hi creu, i llavors el que fan, han format una cooperativa, compraran equips motos elèctriques, depèn del volum que siguin, i compartides, no? Llavors tenen calculat que cada moto elèctrica que es posi en moviment elimina dos cotxes a la ciutat. I això és un tema que està començant a Mataró, que potser Calella és massa petit i a nivell de Calella sol no es podria fer, però vull dir que al final tot va per eliminar cotxes. Vull dir, l'única solució és eliminar cotxes.
I fer que aquestes bicis, motor, tot el que sigui, segueixin les normes de tràfic, eh?
Home, clar.
Sí, l'altre dia em va passar un tio d'aquests que no sé si anava als 24 hores de Le Mans o què, però em va passar que anava com d'allò.
Realment hi ha un problema important amb el tema d'aquests patinets elèctrics.
I tant.
I la velocitat que pren... Sí, no, sí, però amb el tema dels patinets elèctrics van amb una velocitat altíssima.
Molt ràpids.
I una cosa que volia comentar sobre la
zona verda, i és que, a més a més, ho implanten en una zona de densificació molt alta. O sigui, tots aquests carrers on implementarem la zona verda experimental, hi ha molts blocs de pisos. I uns quants d'aquests blocs de pisos són dels anys 60-70 que no tenien aparcament. Vol dir que tots aquests veïns que visquin allà i tinguin vehicle han d'aparcar al carrer. Per tant, els hi estan regalant a l'aparcament al carrer, realment. I això no sé si ho han tingut gaire en compte. Però
sí, sí, suposo que sí, però és que és tan
difícil. No ho sé, perquè pels carrers que han triat, la veritat és que no ho han encertat gaire. Perquè hi ha molts pisos antics d'aquests anys 60-70 que no tenen aparcament.
I on te'ls posaries, tu?
No, és que no faria la zona verda.
Ah, vale, vale.
Per tant, jo no
diguin la zona, perquè Calella, llevat de les zones que són de el carrer de l'Església i tots aquests carrers que no hi és verda, ni groga, ni vermell.
En el nucli antic, evidentment, això no es pot fer perquè anem a petonalitzar.
Si fos a l'altre cantó, a Pequín, que tots els carrers són estrets, tampoc.
No es pot fer. Però és que en aquestes zones justament és això el problema que hi ha. Es va fer el creixement de Calella d'anys 60-70 per aquí i es van fer molts pisos sense aparcament. Una cosa vol dir que els veïns que tenen cotxe han d'aparcar al carrer. Si em poses la zona verda, doncs mira, me regales l'aparcament.
Recordeu, deixeu-me recordar que no ho faig mai, que aquesta és una tertúlia oberta als oients també. Si algú doncs vol trucar i vol dir la seva, benvingut serà, eh? 93-766-0333.
Seria bé rebre alguna trucada del regidor, precisament de Ciutadans, que ens expliqui els avantatges de la zona verda.
No sé si jo en aquests moments el senyor Gomis ens està escoltant, però en qualsevol cas queda convidat.
El senyor Gomis o qualsevol del seu partit.
Escolta'm una cosa, el que deia el Nogués, això és un intercanvi polític, com deia el Nogués?
Això és el que li deia, no ho sé, no tinc ni punyetera idea.
Per mi sí. Home, clar, una vicepresidència no es guanya. A més, quan tens un sol regidor de l'Ajuntament, no tocaria estar de vicepresident.
Però mana molt un vicepresident en un òrgan com Gesbia?
No.
Doncs aleshores...
Gesbia no, però Gesbia és un complement, és un contragovern que hi ha dintre del govern i ells no volien perdre aquest contragovern. Gesbia és una empresa molt potent que pot fer coses molt importants i molt significatives per Calella. I realment tots les abstencions o els vots a favor, quan ho necessiten, sí, surten d'aquí a canvi de complir el seu programa, el programa estrella.
Escolta, de totes maneres, Sònia, et diré una cosa. No sé si és tan important, quan ha estat 8 anys o 12, no me'n recordo ja, siguem president de Gesbia un regidor de l'oposició. Sí, president de Gesbia, un jugador de l'Anxó, en aquest cas, no? Uh-huh. Llavors no deu ser tan d'allò, perquè fotin un regidor de l'oposició al president de Gesbia.
La clau
ara,
està en tenir majoria.
El vicepresident sembla que no sé què, però en canvi està 8 anys, l'altre ho trobat bé.
Sí, la presidència com a vicepresident té un valor relatiu, però el que té un valor important és la majoria que hi hagi dintre del Consell d'Administració i després dintre del que és el ple de l'Ajuntament. Perquè recorda que hi ha molts temes de Gesbia que s'han d'aprovar en ple.
Sí,
i clar, sí. Tenir la majoria en el Consell d'Administració i tenir la majoria en el ple, això sí que és important.
De totes maneres, ara com que s'han d'aprovar els pressupostos, veurem fins a quin punt es recalquen amb aquest vot de Ciutadans i fins a quin punt donen joc en el resto de l'oposició. Uh-huh. Perquè de fet la pujada de taxes es va aprovar amb Esquerra Republicana. El que sí que està clar, perquè sempre parlem del vot de Ciutadans, llavors el vot de Ciutadans és més útil que important, perquè representa poca gent. Llavors, d'alguna manera, el que sí que té clar la Gandini és que passi el que passi durant aquests 4 anys, l'alcaldia la té assegurada Junts per Calella, llavors no té cap necessitat de sempre recolzar-se amb aquest vot que a vegades sembla antinatural de Ciutadans, no? O sigui, i ara amb els pressupostos veurem fins a quin punt la Gandini es tanca en banda i vol aprovar els seus pressupostos només amb el vot de Ciutadans, o fins a quin punt escolta propostes de l'oposició.
Jo també volia dir que sempre que s'ha de fer un moviment, sempre insisteixo en això, però és que és la nostra posició, sempre que s'ha de fer un moviment i parlàvem de pacificar els centres, cal un estudi. O sigui, no podem anar persones a Gesbia que no són professionals de la mobilitat, que no són professionals, són gent del carrer, que les han posat la nostra representant dintre del Consell d'Administració és restauradora, o sigui, no té un criteri perquè estudia i perquè li agrada i perquè s'implica, però és que els són tècnics els que haurien de dir això, i si haurien de dir quins carrers, per exemple, quan, durant quin temps i quina forma de fer. I si volem pacificar el centre, deixar el centre ocupat de vehicles estacionats no seria una bona gestió. I després, el que dèiem per ella, durant 8 anys ha estat president de Gesbia el regidor de l'oposició, justament per el que dèiem Basart, moltes coses han de passar pel ple. Si jo tinc la majoria absoluta en el ple, quan arribi jo faré el que jo vulgui. Ara mateix el govern està, en teoria, en minoria, des del nostre parer, està en majoria, amb el vot de Ciutadans, però ara sí que necessiten tenir el control de Gesbia, si no se'ls hi podrien escapar les dues coses, el ple i Gesbia. Si algú hagués estat més hàbil o haguéssim tingut una majoria que no estigués la CUP, que de cap manera vol pactar amb Ciutadans, i haguessin arribat a tenir la presidència de Gesbia, hi hagués hagut un contrapoder bastant gran per part d'en Jué o per part d'en Pols Domènech.
Exacte.
Perdó, sí.
Penso que, a més a més, Gesbia no té capacitat també per fer activitat urbanística, Això es va delegar en el seu moment, es va fer una modificació en els estatuts de Gesvia per tal que Gesvia pogués gestionar alguns aspectes vinculats amb l'urbanisme. Per tant, si algú tingués idea del que es pot fer des de Gesvia, déu-n'hi-do, eh? Podria ser un contrapoder. Podria ser-ho.
Bueno, avui hem entrevistat el director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el senyor Lluís Franc. Heu sentit l'entrevista? L'heu pogut seguir una miqueta?
No, un bon venir, anava ben.
Un trosset? Sí, i què us ha semblat? Bastant. Què us ha semblat?
Jo no ho he sentit.
A mi m'ha semblat sincer, que és el que diu, que no hi ha... El finançament és deficitari, el personal és deficitari...
Sí, però qui en té la culpa d'aquest...
Ja, ell no sabia distingir, i ell és el que té la gerència.
Aquest cap de setmana llegia, hi ha una entrevista molt interessant amb Metges de Catalunya, que parlava del tema aquest amb el secretari general de Metges de Catalunya, el senyor Josep Maria Puig, que parlava del tema del finançament i ho qualificava de trampa. Deia, clar, és que es diu que la culpa la té la Generalitat, val? Que la té Madrid, que és Madrid qui no dona diners a la Generalitat per al tema del finançament de la sanitat. I parlava de trampa, diu, jo no li dic que aquest pastís que arriba a Catalunya sigui gran o petit. Vostè diu que és petit, val, li compro. Però li parlo que vostè, en aquest cas la Generalitat, diu, és el responsable de com es reparteix el pastís.
Jo l'he llegit, és una entrevista de sortir al periòdico.
Correcte.
I que diu que, esclar, des de les retallades, de l'any 2010 al 2019, hi ha hagut un detriment de 1.000 milions d'euros.
Sí.
Llavors, clar, 1.000 milions d'euros en 10 anys segurament serien dos o tres hospitals,
sí.
I, a més, el manteniment diari dels altres hospitals d'una manera molt...
Sí, però assenyala molt a la Generalitat,
Sí,
amb
perquè,
el tema del, de l'infrafinançament.
Si ve el de Cultura, t'ensenyarà 30.000...
Sí, no, però ara parlem d'això.
No parlem d'això, falten 16.000 milions l'any de la Generalitat. Home, miracles no n'hi han. Si tu, casa teva, has de menjar, a casa meva, s'ha de menjar pa amb tomàquet amb pernil, no mengem llagosta, què vols que et digui? Si no n'hi han per comprar-ho.
Però ell, diu que els diners que arriben aquí és la Generalitat qui destina
qui el reparteix. És trampa un altre cop. Un altre cop. Si a mi m'arriben 1.000, i jo tinc 4 àrees...
Jo faig referència al que diu l'entrevista.
Sí,
el
tant,
que
i tant.
Ell,
I clar, i tinc 4 àrees per repartir-les, doncs seran 250 milions per cada, per cada àrea. Si ho repartim així, si m'arriben 1.500, doncs seran més diners, evidentment.
Per tant, la culpa la tré...
La culpa és que aquí a Catalunya cada any et foten 16.000 milions d'euros, cony, i aquests 16.000 milions fan falta per aquí.
Sí, però segons s'explica aquest senyor, Catalunya reparteix per sanitat pública el 3,7% del PIB. A Espanya 6,2. És el 6,2. I la mitjana d'Europa és el 7,2. Sí, i els països...
Estàs dient trampa, estan fent trampa tu ara, Lluís, sense voler.
No estic fent trampa, estic dient el que ha dit aquest senyor.
Està dient el que diu el Josep Maria Puig.
Escolta, i per què
França resulta... i Alemanya, un 9,5%
del PIB.
Del PIB.
I conxa del PIB de Catalunya no foten 16.000 cada any?
Ja.
Del PIB?
Sí, sí.
Almenys hi ha una cosa que sí que ja ve de fa molts anys. Jo quan estava a l'Ajuntament també era representant del Consorci de Salut de la Selva del Maresme. En el Consorci Hospitalari de Catalunya, que és on s'apleguen els hospitals comarcals i tots aquests, no? I locals. I quan anàvem a gestionar justament els diners que tocaria per aquest tipus d'hospitals, sempre es trobàvem el mateix. És a dir, que els imports que arribaven des de Madrid transferits a la Generalitat eren molt menors, molt més baixos del que necessitaven tots els hospitals. Aleshores, la Generalitat sempre deia el mateix. Mira, a mi m'arriba aquest diner. No en tinc més. Per tant, aquest diner l'haig de repartir amb tots els hospitals i consorcis que existeixen sobre el territori. I tu ja podies anar reclamant, però si ens deien que si des de Madrid no arriben més, jo no puc donar més. I això estic parlant dels 2.000 i poquet.
Sempre.
Encara estem
sempre,
igual.
Sempre.
És a dir, culpable o no? A veure, estic d'acord amb en Pere que si tens un finançament propi i tens els teus diners, tindràs més recursos. I, per altra banda, des de Madrid, claríssimament, no els interessa donar més diners a Catalunya. Per què? Perquè així no els tenen controlats.
Jo recordo...
Si vols carregar un sistema, el que sigui, en aquest cas el de salut...
Jo recordo...
Econòmicament i s'ha acabat el tema.
Sí, recordo un ministre en aquell documental que va sortir les
cloaques.
Les cloaques de
l'Estado. Nos vamos a cargar su sanidad.
Sí, nos hemos cargado su sanidad. Sí. Ostres, que ara diguin que la culpa és de Catalunya quan va sortir un ministre que ja deia que retallava diàriament calés que arribaven aquí.
Però abans el 70 o 80% del pressupost de la Generalitat es gastava per acció social. O sigui, acció social vull dir o sanitat, o ensenyament, o serveis socials.
Està més o menys.
I està més o menys igual.
A més, són partides finalistes.
No
són partides finalistes. És a dir, són diners que et dona Madrid perquè els gastis en això. No, tu no pots dir, amb aquests diners que m'arriben en gastaré més en sanitat, més en salut,
tampoc,
no.
Que tampoc.
Si t'envien 1.000 milions, són 1.000 milions per salut.
Jo també reconec que és el més important, això. Sí. Però,
el senyor Frank, en principi, ha descartat, per les seves paraules, una construcció nova d'un hospital, no?, com s'havia parlat en algun moment.
Si no es pot pagar aquest.
Espera't. Si no, d'anar engrandint i anar millorant el que tenim. Però li hem demanat i li hem preguntat, hem insistit en terminis per donar una resposta als ciutadans i no ens ha donat resposta. Bueno,
tampoc veia, sí, tampoc té... donava resposta clara sobre la, o sigui, el dret
el
a vol.
El tema de l'Aldi.
El dret a vol de l'Aldi.
El que sí ha dit...
Tampoc
el...
deixava res
no,
clar.
El que perquè... sí ha dit i el que sembla que sí que té clar és que allà temes assistencials no.
No, 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 és que clar que no.
Això ho ha dit.
Jo volia dir que, clar, dèficit, perquè tu li feies una pregunta per mi superencertada, que és la gent que creu de l'hospital, o sigui, els propis calellencs, els propis
la
usuaris
reputació.
I usuàries,
no?
Què creuen? Sí, quina reputació té l'hospital? I ella et deia, home, ho ha vestit molt bé, però clar, t'ha deixat a dir que si tens un dèficit de calés i tens un dèficit de professionals, el dèficit està claríssim, o sigui, menys, en aquest cas no és més, com a les matemàtiques, és menys, molt menys. Sí. Per tant, el descontent amb l'hospital, tots el sabem, tothom ho coneixem, que és que tothom es queixa del servei que allà es dona, però no pels professionals, que segurament són grandíssims, sinó per la manca de professionals, per el deteriorament de les infraestructures i per la manca de dèficit. Però és que, a més... quan ell està reclamant des d'allà fa temps, que, perquè ho ha dit també, l'ampliació de l'hospital, o sigui, unes obres reals que puguin millorar els serveis que allà es donen, des de l'Ajuntament sí que es fa un pas de donar 2.800 metres de dret a vol a sobre d'un supermercat que ells mateixos, i des de la corporació ja s'ha dit, que no els necessiten aquests. O sigui, que potser sí que els podrien utilitzar per oficines, però el problema és assistencial.
No ha descartat el tema d'oficines, el que passa que potser sí, si s'alliberen oficines, aquell espai es pot dedicar també a tema assistencial.
No,
i també ha dit lo del sociosanitari, que diguem-ne que l'objectiu de la gerència és... treure'l de dins a l'hospital, eh?
I ha dit que no hi havia una taula de treball, eh? Que sí, que ho he entès bé.
Sí,
tu li has preguntat i t'ha dit que no.
Sí, bueno, que sí.
Nosaltres
que hi havia...
ens han convidat.
Amb el Departament de Salut. El sí, Departament de
és
Salut.
Que nosaltres ens han convidat.
Sí, us han convidat.
Sí, i mm-hmm. ha dit... M'ha
per
semblat
quan?
Sentir,
quan teniu?
M'ha semblat sentir... No,
quan
no,
us
no,
heu de trobar?
No ens han convocat.
Mm-hmm. Sí.
Però m'ha semblat sentir que ell et deia que no. Ha dit, no és tant una taula de treball, sinó és un estudi que s'està fent,
això,
que
correcte.
Serà imminent
sí.
que arribi a finals d'any, sí. o sigui, aquest desembre.
Un estudi que ja hauria d'haver arribat i sembla que no ha arribat
encara. Nosaltres ens han convidat a una taula de treball.
Ha fet esment de la taula de treball.
Ha fet esment de la taula de treball, sí, sí. Però hi ha un estudi que s'ha de portar a terme i s'ha de fer públic i sembla que ha dit que abans d'any, però clar, és que ja estem, eh?
Sí, sí.
Ja estem abans d'any.
Molt poc.
Del que ha dit aquest senyor, jo destacaria una cosa, que ell sap que la solució definitiva és a llarg termini, però que es prioritzarà una solució a curt termini, perquè el tema és urgent. Amb la qual ja t'està dient que ara no es prendrà cap decisió que pugui ser definitiva per l'Hospital de Calella. Mm. O sigui, ell ha dit... Que la solució ja sabien que era una inversió molt important, però que en aquests moments es prioritzaria pues, l'ampliació dels serveis d'urgències i algun tema més. Està parlant del tema dels aparcaments a darrere de la Canceleta.
Sí,
però...
també s'ha parlat del tema dels aparcaments davant d'urgències.
Exacte,
també.
Que jo ja he dit alguna vegada aquí... Que si els 2.800 metres de sobre de l'Aldi es fan servir per aparcaments, una part de l'aparcament es pot fer servir per hospital. I després sí que està enganxat en els serveis assistencials. I si hi ha tres plantes, si tu alliberes una superfície amb tres plantes, aquella superfície que està alliberada, si l'hospital té cinc plantes o sis plantes, la multipliques per dos.
Però, perdona, que estic entenent que estàs dient que aquests 2.800 metres de dret a vol damunt de l'Aldi podrien anar destinats, segons tu, a pàrquing?
Bueno, aviam, que ho estudiï.
És a dir, un pàrquing si, en alçada?
Si realment el que es necessita és un espai enganxat a l'hospital. Per exemple, davant d'urgències hi ha les ambulàncies.
Mm.
Si aquell espai tu l'alliberes i les ambulàncies, quan no estan fent el servei...
I també hi ha el lloc on aterra l'helicòpter quan ha de venir, no?
Per exemple, no ho sé, eh? Vull dir, aviam,
dalt, no?
Una consideració més, és a dir, jo allibero un espai enganxat a l'hospital i aquest espai que està enganxat a l'hospital sí que serveix per temes assistencials. En canvi, aquell espai que està lluny de l'hospital no serveix, però jo com a usuari de l'hospital, si tinc que anar a veure un malalt, m'és igual aparcar en un cantó de la carretera nova que l'altre cantó de la carretera nova. I aquell espai que jo llibero d'aquell cotxe pot servir per un box d'urgències.
El que passa que d'aquesta entrevista pensàvem treure'n alguna cosa clara, si més no algun termini, no? I en aquest sentit, doncs, no...
Els terminis en l'administració pública van lligats amb els pressupostos.
Ja, però fa molt de temps que es parla de l'ampliació...
Si no pots
però,
definir un termini.
Josep, alcalde, ja també a la seva època ja es parlava del tema de l'ampliació de l'hospital. Sí, sí, sí. De quant temps fa que estem parlant d'això?
Si tu agafes l'avui d'avui, veuràs 40 hospitals de Catalunya...
Sí, però per ell ara parlem del nostre.
Oh,
sí,
no,
home.
Parlem del nostre. Aquí és un altre dels errors. Per què parlem dels nostres?
Home, nostre, perquè és el que ens toca aquí, no?
Sí, però no pensis que ho faran abans que un altre, que potser nosaltres no sabem, però té més...
Bueno, però cadascú demana el seu cel, no?
Hi ha un tema, no, demà que no.
Hi ha un tema que sí que és important, que és la població a la qual tu dones servei. Sí, sí. I aquí, al nostre hospital, juntament amb el de Blanes, estem en una zona on hi ha molta població que necessita assistència.
Però, no
per
sabem.
Tant, això és un criteri important que pot prioritzar sobre altres zones. Però... No únic, però sí que és important. Exacte.
Escolta, si, per exemple, a Calella, aquest tros d'aquí, hi ha el de Mataró, el dic així, el de Calella i el de Blanes, i no sé, a la Garrotxa resulta que no n'hi ha cap. Home, doncs primer faran aquells.
No, home, justament a la zona aquesta de la Garrotxa té el d'Olot, que està molt bé.
Sant Quirze del Vallès estan esperant un hospital des de l'any 2006. Sí.
Bueno, depèn, poder per ella, de vegades et surt més a compte... consolidar el que tens ja construït i no deixar-ho deteriorar tant com han deixat deteriorar a l'Hospital de Calella. Abans de construir un hospital nou, primer.
A Girona fa falta un segon hospital. Aquest sí que té prioritat per sobre dels altres, perquè allà, pel que aplega Girona, doncs necessita un segon.
Un tema també que jo crec que has destacat, també de l'entrevista, que fins ara a Urgències no hi ha hagut un ecògraf.
No, és que a Urgències hi ha molt poca cosa. Que ho sapigueu.
Clar, però clar, li hem preguntat si això era una cosa normal, no?
El problema d'urgència és que no.
No.
És que falten molts metges especialistes.
Basar, però estem parlant d'una ampliació...
Que en falten al país,
Estem parlant d'una ampliació quan tenim un ecògraf des de fa 4 dies, com aquell qui diu, no? Per tant, no sé com ho valoreu, això.
Són dos temes. Un és l'equipament, diguem, físic, i l'altre és el de personal. A nivell personal fan falta metges. En aquest moment l'Hospital
de Calella
té un dèficit.
També ho ha dit, però no l'Hospital de Calella, tots, perquè no hi ha especialistes.
No, més aviat ha dit els hospitals de comarques.
Sí,
sí, però els altres...
La gent no vol anar a treballar a comarques.
També, mira.
Hospitals grans volen anar.
Hi ha hagut una pila d'anys que resulta que les facultats de Medicina hi havia gent a dojo, perquè era de salut, no sé què. Que la meva filla va estudiar la carrera, va anar un dia a veure'ls i diu, mira, veus aquesta aula, és la que estic jo, era una aula immensa. Diu, el catedràtic ens va dir, mira, abans de venir vosaltres, estava això amb gent seguda en els passillos. Ells eren, ocupaven les dues o tres primeres files i prou. Van anar posant números alts perquè entressin pocs metges, perquè deien que sobraven. I ara resulta que això, t'estic parlant de 20 anys, i ara en falten.
Sí, però... I fa 5, hi havia un boom de migració...
Ara s'omplen les facultats.
Sí, però
sí, falten plenes. Però ha estat una pila d'anys buides.
El problema no està en això, el problema és que se'n van fora.
Ah, això, jo anava a dir, fa 5 anys va haver-hi un boom de migració.
Sí, però també ha dit que hi ha molta gent que prefereix treballar aquí, però en hospitals grans, tipus Vall d'Hebron, clínica, etcètera.
Doncs ho haurem d'incentivar d'alguna manera.
De la promoció del meu fill, de 7 o 8 que coneixia, només és ell el que està treballant aquí. Tots els altres han marxat. Perquè per salaris, per condicions laborals...
Bueno, i li hem comentat també el tema de la reputació de l'hospital. I si això era alhora un hàndicap també perquè els professionals, doncs, no els hi fos atractiu venir cap aquí, no?
No crec que sigui això perquè...
Home, doncs, m'ha fet un espitx, sobre aquesta qüestió.
Doncs jo sí que ho crec. Si tu entres en un lloc on està deixat, si falten 10 professionals, no pots arribar a lo professional que tu ets, als objectius que tu t'has marcat, al final causa la desídia.
Al final.
O sigui, al final, sí, però és això. O sigui, quan tu ets un professional i tu ja has treballat, o no, a no ser que sigui la teva primera feina, però tu ja has treballat i tu saps que si vas a un lloc on no hi ha recursos, on escoltes el gerent de l'hospital i et diu que hi ha manca d'infraestructures, de finançament i de professionals, home, molt atractiu venir a treballar aquí, no crec que sigui, la veritat.
És atractiu,
abans buscaré altres.
Tampoc hi ha calés perquè fan gaire més. És que és un peix que no sega la cua,
Sí, sí, sí.
Atractiu.
Un altre tema que m'ha sobtat de l'entrevista que li heu fet, el gerent, és que d'alguna manera està dient que el centre sociosanitari pot ser que acabi sortint de l'hospital,
sí,
i en canvi en una entrevista que va fer l'alcaldessa fa 2 o 3 setmanes semblava que deia que potser l'hospital de Calella acabaria sent un sociosanitari. O sigui, ho ha explicat una mica al revés, o potser ho vaig entendre.
No, no va dir això.
No va dir això?
No.
O sigui,
no
va dir això. Sí que està clar que tothom interpreta...
No. El que passa que sí que en algun moment s'havia parlat de que potser a damunt d'aquests 2.800 metres s'hi podia posar un sociosanitari. No va dir això.
No, el que sí que es va intentar en el seu moment, quan estàvem a l'Ajuntament, era entrar a l'aparcament dels treballadors de l'hospital allà, ficar els sociosanitaris i concentrar-ho tot en allà.
Sí.
Perquè tenia molt més lògica i com es alguns serveis, doncs, anava molt més...
A darrere Can Saleta, la possibilitat de fer allà...
Allà sí.
Però això no ho va dir l'alcaldessa.
No s'ha d'alliberar tot l'espai de l'edifici antic de l'hospital per poder habilitar-ho com a...
sociosanitari. Perquè ho entenguem vol dir per llargues estades hospitalàries gent gran.
Gent de dia, és a dir, que va a l'hospital de dia, que hi va
però
fer...
Però penseu
doncs,
sempre en això. Això em sembla que moltes vegades, inclús jo, tothom se n'oblida, que estem amb els mitjans que estem. A veure... I si no fotem el camp, no ens solucionarem, ja està. Sí, home, és que és així. Escolta, si resulta que en aquest moment hi ha una gran por perquè la bossa de la Seguretat Social i en 3 o 4 anys s'han desaparegut 60.000 milions d'euros.
De les pensions.
De les pensions. Vale. Mira, no sé com ha anat. Vale. I resulta que al mateix moment, al mateix temps, als mateixos anys, resulta que del que deuen els bancs els resultats de la crisi, deuen 60.000 milions. Hosti, i resulta que a més coincideixen els números. Dius, me cago en mira què ha passat aquí. O sigui, els bancs se li van deixar 60.000 euros que no han tornat.
Però se'ls ha patejat per altres coses. Perquè els diners dels bancs van venir d'Europa. Sí, home, això sí.
No
jo volia dir... Jo volia dir que Pineda...
60.000.
Que el... Com es diu el senyor que ha vingut, perdó?
El Lluís Franc.
En Franc,
sí, sí.
Això. En Franc deia que per l'ampliació de l'hospital calia mirar un estudi, no? Sobre,
sí.
I tu li has plantejat els aparcaments que hi havia davant de les ambulàncies, a ella no se'n recordava del nom de Can Saleta, darrere
correcte,
de Can Saleta,
correcte.
Saps? Tot això que podia... Que calia un estudi, no sé què... Ostres, jo crec que hi ha poblacions del voltant que ja han fet aquest estudi, que ja han fet una oferta...
Bueno, en qualsevol... En campanya electoral, l'alcalde Xavier Mor, suposo que vas per aquí...
A l'Amor, Palafolls,
va posar
Malgrat, no?
Uns terrenys a disposició.
No ha estat la primera, eh?
No? Però en qualsevol cas, li hem fet la pregunta al Lluís Franc...
Quins terrenys posem
sobre...
nosaltres en disposició?
No, perquè ell ja ha descartat d'entrada la construcció d'un nou hospital.
Sí, per això, però dic nosaltres, o sigui, ells, els veïns que tenim, les poblacions veïnes sí que ofereixen, tenen una oferta, no? Teniu, aquí teniu els nostres terrenys. Nosaltres quina oferta hem fet?
Ah, no sé.
Els 2.800 metres de sobre d'un supermercat. És la nostra oferta com a Calella. Això és el millor que sabem fer-ho a Calella. Jo crec que s'ho vam fer bastant millor.
El que sí que està clar, quan estàvem parlant de quin concepte té la gent de Calella de l'hospital, que hem dit, no, és que l'hospital falten inversions i tal, i tal, i tal. El que sí que hem tenim molt clar, que la gent de Calella se l'estima molt, aquest hospital, eh? I que si algun dia arribés a perdre aquest hospital, bueno, se'ns sorrarien les 3 plantes de l'Ajuntament, però al mateix moment, eh?
Bueno, però jo crec que aquest és un tema que no... Per veure una cosa...
La gent de Calella ja ha perdut l'hospital, perquè l'hospital, econòmicament, no depèn de l'Ajuntament.
No, però...
No hi hauria hagut d'afectar l'Ajuntament, segurament.
Ni de fer-ho.
Exacte, depèn de la Generalitat, en aquest cas.
Però
una altra cosa és que sentimentalment doncs, els amics de l'hospital, totes aquestes coses funcionin, perquè antigament venim d'una història, però siguem realistes, aquest hospital ja no té res a veure amb l'Ajuntament de Calella, tret d'allà de la representació política.
No, però un jubilat de Calella, si té que anar a l'hospital, hi pot anar a peu.
Ara!
És l'únic avantatge.
Bueno, és molt important.
Que pels de Calella,
i el
hospital a Calella,
i que hi ha 1.000 treballadors a Calella que acaben comprant la casa a Calella,
exacte.
Que acaben donant vida al poble.
Però en tot cas és per la comoditat de poder-te desplaçar a l'hospital a peu. Jo sóc el primer que, clar, em van ingressar la meva mare a Blanes, que anar cada dia a Blanes en cotxe munyol és un renou. Tenir la Calella, doncs vas a peu. Home.
Molt passat.
Però és això, la vinculació que tenim.
Sí,
és de pura funcionalitat.
Però jo Calella... fa una setmana em vaig fotre de cap i em vaig obrir tot això d'aquí. Al cap de 10 minuts, m'estàvem cosint a l'hospital.
És l'avantatge que tens de tenir un hospital al teu poble.
Aquí a Calella hem perdut molts...
Aquesta és la vinculació que tenim ara mateix.
Aquí a Calella hem perdut molts llençols en moltes bugades i l'últim llençol que ens queda és l'hospital.
Sí, sí.
Vull dir, ens queda poca cosa més, eh?
No, totalment, ha costat molt pel turisme i no per la sanitat.
No el trobaran, això està claríssim, no? Però sí que és veritat que si han de fer alguna cosa nova, home, han de fer una cosa amb cara i ulls.
Bueno, però a l'època...
no pot anar fumant trossets aquí, trossets allà.
A la teva època, quan es va fer el pla general, ja es va reservar dalt de l'autopista un terreny.
Hi ha un lloc on es pot
reservar. Sí, però escolteu una cosa, això ara no, perquè ell ja ha dit, jo crec que amb les seves paraules ja no ha parlat d'un hospital nou, ha parlat de millorar el que tenim i ampliar-lo.
De totes maneres, en aquest cas, des del meu punt de vista, és ser curt de mires, eh? Perquè realment el que necessitaria aquesta zona, ja no dic Calella, aquesta zona és un hospital nou. Un hospital nou, perquè si no, és que, a veure, passegem per l'hospital i només les reformes que s'haurien de fer per poder tirar endavant aquest hospital són milions.
A veure, hi ha algunes zones que estan bé, però, per exemple, n'hi ha d'altres, com és la part vella de l'hospital, que està molt velleta, i hi ha el tema de servei d'urgències, que això necessita un baldeio ja. El que passa que li hem demanat terminis per donar una resposta a la ciutadania.
És que inclús per conceptes, un hospital pensant en 20-30 anys endavant ja no és el mateix que els hospitals de fa 20-30 anys enrere. És a dir, és que ha canviat, el concepte de salut està canviant moltíssim. No, però... Aleshores, anar ficant trossos aquí, pedaços aquí, pedaços allà, no arregla res.
Però jo em referia al tema aquest d'aquest espai que hi ha allà a sota l'autopista, sí. que es va considerar per usos sanitaris en el sentit que hi ha en Xavier, que altres ajuntaments havien oferit terrenys. Uh-huh. A Calella, en el Pla General, i a l'època d'en Jué, crec que ja es va arribar a oferir un terreny per si es tenia que fer un hospital nou. O sigui, que l'alternativa a Calella també hi és.
És a dir, quan van fer el Pla General d'Urbanisme ja es va preveure aquesta possibilitat per si de cas.
Per si de cas.
Perquè ja es veia venir que aquest hospital un dia o altre quedaria obsolet.
Correcte. Pues, bueno,
però l'espai hi és, ara.
Podem jugar amb els números com vulguem, però la veritat és que jo no crec que en aquest moment, de la manera que està tot, faci un hospital nou i el d'aquí, el que ja està fet, amb tots els defectes, no s'usi. O sigui, aquest avantatge sobre els pobles del voltant... No. Si que hem jugat... Oh, esclar, si ho diguessin de fer un hospital nou, ja en parlaríem. On es faria, on es faria, i veiem si Calella pretaixen a terreny... Però, de moment, traieu-se del cap que per fer un hospital nou s'abandoni aquest. Això...
No es tracta d'abandonar aquest, es tracta de donar uns usos diferents. Si tens un hospital nou que pot atendre tot el que són les emergències, els ingressos hospitalaris, etc, i ho tens tot nou... pots donar un tipus de servei i, evidentment, amb l'antic fas un altre tipus de servei.
Val, però tenim el que tenim, alcalde Basart. Tenim el que tenim.
Molt realista amb això, no?
I, per tant...
El meu discurs és, si pensem en futur, pensem-hi bé. No enganxar, no fer pegotes.
Tu creus que tot el que es faci seran pedaços?
Clar. És que ara poso un tros aquí, ara poso un tros allà. Ara
això ho ha dit el gerent, no funciona. Quan ha parlat de la solució definitiva o de la solució d'urgència, ja ha dit que s'aplicaria la d'urgència. Sí. Però és un altre tema. Si es reforma aquest hospital, no és el mateix fer una obra a espai obert en un lloc que està fent una obra en un hospital en funcionament.
Clar que no.
Que jo no voldria ser ni pacient ni metge mentre durin les obres.
Sí, ja veus. Sí. Jo volia...
Canviar
un moment de tema amb l'entrevista, amb les preguntetes que li has fet a la Cindy, a la regidora Cindy, que deia allò dels pressupostos participatius dels joves. Jo voldria dir que tant de bo no coincideixin com... És que no vaig poder venir la setmana passada, ho sento, estava malalt, però... El recompte dels pressupostos participatius es va fer el 25N. Es va fer el 25N, sí, repeteixo. Sí, sí. Quan ells van acabar el seu Parlament a la plaça de l'Església, van deixar a la comunitat feminista de Calella sola fent la seva xerrada i la seva performance, van marxar de la plaça de l'Església per anar a comptar vots dels pressupostos participatius. Em sembla una superfalta de respecte, i més que la regidora Cindy Rando estava allà. També dir-los que el 25N és de totes i no de les regidores que estan al govern només, sinó de totes les altres regidores.
No, i a més va ser, per mi, bastant esperpenti, perquè no els hi quadrava les coses, havien de fer recompte sobre el recompte. Nois...
Tristot, molt tristot. Molt I aquell dia, on totes les dones havien d'estar a la plaça de l'Església no fent recomptes de pressupostos participatius que es podrien haver fet el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, l'1... qualsevol dia.
Doncs aquí queda aquesta crítica.
Gràcies.
I després, molt breument,
estic
d'acord que s'han de fer accions adreçades als joves, a partir de pressupostos participatius, dotant-los d'espais, etc. Però potser faria bé també l'Ajuntament d'anar pensant en la gent gran. perquè cada vegada hi ha més gent gran.
Ai, jo el tenia apuntat, Maria Grinyó.
Que no ens ha donat temps.
No estaria malament caixa.
Anar adreçant polítiques cap a la gent gran.
No ens ha donat temps. Déu-n'hi-do la cua que ha portat l'anunci del Josep Maria Grinyó l'altre dia aquí a la tertúlia, no? No ens dona més temps.
No, però la setmana que ve hi podríem parlar, perquè en Marcos havia obert el tema de ficar els joves a les... això i podria anar molt lligat amb el tema de...
Ens ho apuntem per la setmana que ve,
Grinyó, si es vol apuntar, que faci la llista i posi gent jove.
Molt bé. Acabem. Parella, Basar, Nogués i Mates. Gràcies.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Terranova CNC 27, Pineda de Mar.
Assessora't amb experts en nutrició canina i felina i consulta la gamma de productes que t'oferim.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili.
Deixa'ns mimar la teva mascota. Terranova CNC 27, ho tenim tot per alimentar, cuidar i posar guapa la teva mascota.
Terranova CNC 27, ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Terranova CNC 27.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Xacolí us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creus 6, Calella.
InLingua, cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A, inici 2 de desembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua, cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts. Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, PIME Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
La TSOC presenta Boig per tu, on la melancolia, el primer petó i els records es fusionen en el musical de la Marató de TV3.
Si ets lunàtic i estàs espantat, si veus els núvols i estàs deprimit...
Més d'una vintena d'artistes i 6 músics a sobre de l'escenari de la Sala Mozart de Calella, en un espectacle únic. Compra les teves entrades a teatresolidari.cat. I tu, per qui estàs boig?
Nosaltres ja les tenim, eh? Dolors Leori, molt bon dia.
Ho has dit en aire,
Sònia? Ho he dit en aire, sí. Que la gent sàpiga que ha de comprar les entrades pel musical Boig per tu, eh?
Sí, anem al dia 5, que ens van dir que seria molt especial el dia 5, el dia de l'estrena. Crec que encara hi ha unes quantes entrades, unes quantes localitats. Doncs va, la gent que vulgui que ens hi acompanyi també
tant,
a nosaltres.
I tant, ja ens veurem, i tant que sí. Què teniu per l'informatiu de la una, Dolors?
Mira, doncs, tenim l'opinió del director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva sobre aquesta oferta de la que fa tants mesos que en parlem, aquesta oferta de 2.800 metres quadrats de superfície per edificar, que són els que resultarien d'aquest edifici privat que està projectat a l'aparcament actual de l'Hospital 2. És l'oferta que fa la Corporació Municipal, en aquest cas directament al Govern Municipal, a la Corporació, perquè pugui fer l'ampliació de l'hospital. Avui Lluís Franca ha visitat les instal·lacions d'aquesta casa, la primera entrevista que concedeix després de ser nomenat director gerent. Ha dit que s'accepta l'oferta, que és d'agrair aquesta oferta que fa el Govern Municipal, tot i indicar que aquests 2.800 metres no serien la solució definitiva al projecte, al dèficit d'espai que hi ha actualment a l'Hospital de Calella, que encara no tenen quantificat, que això és en el que ara estan treballant en col·laboració directament amb el CatSalut, que ha dit el director gerent és, de fet, l'administració que té l'última paraula sobre el com i l'on i també el quan es farà aquesta necessària ampliació de les instal·lacions de l'Hospital de Calella. De fet, aquesta és una de les opcions. Ha dit que n'hi ha d'altres sobre la taula, que els 2.800 metres haurien de formar part d'un paquet d'actuacions perquè, evidentment, es necessita més espai. Per tant, les opcions són o tirar per un altre cantó que doni la solució definitiva o que aquests 2.800 es complementessin amb altres metres quadrats resultants de no sabem on. Sí que s'ha referit a altres possibilitats d'ampliació, de creixement. Ha parlat de l'aparcament que hi ha davant de l'entrada d'urgències, també de l'aparcament que està reservat pels professionals de l'hospital, el que hi ha just darrere de l'edifici de Can Saleta. Per tant, ara tot està tot obert, almenys pel que explica el director gerent de la corporació, a l'espera d'aquesta anàlisi que s'està fent i que ha dit que ha de donar un informe com a fruit i que aquest es podria conèixer de forma immediata, ha dit.
Abans de final d'any, ha dit.
En tot cas, estarem molt pendents d'això. De fet, és una de les coses que centra bona part del treball de la nova direcció de la corporació. Ha dit que aquesta és una prioritat, la de resoldre el dèficit d'espai de l'hospital. L'altra és trobar professionals que no arriben a trobar professionals especialistes. Ha dit que aquesta és un altre dels aspectes que preocupa a la nova direcció de la corporació. Ho ha dit Lluís Franca en una entrevista que els nostres oients poden trobar a pàgina web, també a xarxes socials. També explicarem en què consisteix aquest paquet de mesures que ha aprovat Gesvia per millorar l'aparcament a la ciutat de Calella. Al marge d'aquestes places de zona verda de la que us parlava la meva companya, que avui ha assistit a la roda de premsa, altres dues novetats importants. La posada en funcionament d'un nou aparcament amb capacitat per a 150 places a la part alta del carrer Joan Coromines, darrere de la Citroën, a la part alta, gairebé connectant amb l'urbanització Sant Quirze. L'altra és l'ampliació d'aquest aparcament gratuït que hi ha a la Riera Capaspre amb 300 noves places. Per tant, estaríem parlant d'un paquet de mesures a banda de la zona verda a la zona turística, també traslladar el model d'etiquet diari que ara mateix funciona a la Muntanyeta, també a l'aparcament de les Palmeres i al Passeig de les Roques, a la zona més pròxima a la piscina.
Molt bé, a partir de la una, no tenim més temps. Gràcies, Dolors.
Gràcies.
Acabem. Arriben les notícies de les 12 amb música de Raimon, nascut tal dia com avui de l'any 40. Demà tornem a partir de les 10. Adéu.
Buscant adéu al vent del món.